Programa especial Dia Mundial de la Ràdio des de l'Angeleta Ferrer. Molt bon dia, us saludem des de l'Institut Angeleta Ferrer, des d'on comencem un programa de ràdio especial en directe des d'ara i fins a les 12 del migdia. El motiu, el Dia Internacional de la Ràdio, el Dia Mundial de la Ràdio, que és precisament avui. Avui és 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio i per això hem preparat aquest programa especial. És una ampliació del programa L'Angeleta Parla, un espai que fan els alumnes de primer de batxillerat d'aquest institut cada mes a Ràdio Sant Cugat. Per donar forma a aquest programa, avui tenim un equip ni més ni menys que de 30 persones entre tècnics de ràdio, tècnics de televisió, de Cugat Mèdia i també els protagonistes d'avui, els alumnes i professorat d'aquest centre. Anirem passant per aquest estudi de ràdio i televisió que hem instal·lat a la biblioteca de l'Angeleta Ferrer. Diferents locutors, locutores, entrevistats diversos, tot plegat per donar forma a un programa que es podrà seguir en directe a través del 91.5 de l'FM, a www.cugat.cat i també a través del canal de YouTube de Cugat Mèdia. El meu nom és Sílvia Ferrer, us acompanyaré i acompanyaré aquests joves periodistes per un dia durant aquest espai a l'Angeleta Ferrer. Tenim moltes coses a explicar-vos i només dues hores per fer-ho, per tant, ens posem a la feina. Començarem obrint un dels primers blocs del programa en el qual parlarem de lectura. És un tema que avui ha estat molt present aquí a l'Institut Angeleta Ferrer i per això donem la benvinguda a les meves companyes i al meu company, també alumnes de primer de batxillerat, són la Laia Bravo, bon dia.
Bon dia.
L'Albert García, Albert, bon dia.
Bon dia.
I també tenim la Laia Sánchez, hola Laia.
Bon dia.
I tenim un entrevistat. A veure, noies, endavant, presenteu-nos, qui tenim avui?
Tenim a Pol Castellanos.
Molt bé. Qui és en Pol Castellanos? Qui m'ho explica?
Bé, doncs avui Pol Castellanos ha visitat l'alumnat de primer d'ESO del centre que ha llegit aquest trimestre la seva novel·la L'assassina de Venècia i els ha fet dues xerrades sobre el llibre i l'ofici d'escriptor. I tot això ha sigut possible gràcies al segell Estrella Polar de l'editorial Edicions 62. Pol Castellanos va néixer el 1991 i fill de pares farmacèutics es va crear al barri de Sant Andreu del Palomar. Es va graduar en Estudis Literaris a la Universitat de Barcelona i és màster en Creació Literària per la Universitat Pompeu Fabra. També ha fet diversos cursos a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i actualment combina l'escriptura amb la docència. Va començar escrivint relats. 96 espelmes va rebre el Premi Pilar de Vuit i Chopin el Vent d'Hivern al Francesc Bru de Narrativa. La seva primera novel·la, L'impostor de Viena, de l'Estrella Polar de 2019, va rebre el Premi Alba al millor llibre fantàstic per a joves en català. La segona, L'assassina de Venècia, de l'Estrella Polar de 2021, va rebre els premis Ramon Muntaner, Alba 42 i Protagonista Jove. La cara fosca de les llegendes, de l'Estrella Polar de 2023, revela veritats mentires, resta rere les històries de sempre. Novament, moltes gràcies per l'oportunitat d'acostar la literatura als joves i benvingut a aquest programa especial de ràdio que fem en commemoració dels 100 anys de Ràdio Catalunya. I ara l'alumnat de primer d'ESO et farà una sèrie de les preguntes sobre la novel·la que han llegit i sobre la feina d'escriptor.
Pol, a veure, bon dia, Pol.
Bon dia, moltes gràcies. I molt content d'estar en aquesta celebració, que crec que és una celebració de país i que tots hem de compartir, perquè 100 anys de ràdio, vaja, és fantàstic i crec que tots som més o menys sempre oients de ràdio, o sigui, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Home, aquí hem de fer feina avui, amb aquests joves,
sí,
perquè
no?
El tema de la ràdio costa una mica, però per això estem fent això també, per acostar-los a aquest mitjà tan màgic.
Lo de la lectura també, no també. Et pensis.
No sé qui ho té pitjor.
Doncs. Exacte.
Doncs, Albert, si et sembla, endavant amb aquestes preguntes
vale,
dels alumnes.
Dono la paraula a Àlex Cladera. Aixeca't, sisplau, i digue'ns la teva pregunta, la teva primera pregunta.
Bon dia, avui comencem amb unes preguntes més personals. Volíem saber quin és el teu escriptor preferit i el teu llibre preferit.
Ostres, que complicat per començar. Doncs mira, jo crec que d'escriptor preferit em costaria molt dir-t'ho, perquè n'hi ha molts. Però si parlem de joves, el Jules Verne, les històries d'aventures, són les que em fascinaven més quan tenia la vostra edat. I jo quan escric les meves novel·les, que són aquestes novel·les d'aventures, de misteri, tinc molt present La volta al món en 80 dies, que va ser una novel·la que em va marcar molt en aquella època, d'aquesta aventura, d'aquest seguir els personatges en un viatge, de que hi ha un misteri per resoldre, una persecució, sempre hi ha com aquesta intriga de fons. I aleshores, l'assassina Venècia, per exemple, que és la que heu llegit, jo en el fons del cervell tenia molt present aquesta lectura.
I volíem saber si has estat a Venècia per escriure el llibre.
Doncs mira, et diré una cosa, jo havia estat a Venècia quan era petit, però quan vaig escriure el llibre feia potser 20 anys que no la trepitjava, i trobo que en aquest sentit va ser millor, perquè després hi vaig anar, després d'haver-lo llegit, i la Venècia que em vaig trobar era una mica diferent de la que jo havia imaginat, perquè clar, avui dia Venècia doncs, és un parc temàtic de turistes, està ple de botigues de souvenirs, de no sé què, i clar, jo la Venècia que retrato és la Venècia de la Primera Guerra Mundial, la Venècia de fa 100 anys, i era una altra història, amb vaixells de vapor, amb velers i una cosa sense tot el turisme que hi ha ara. Aleshores, crec que em va ser beneficiós no trepitjar-la fins després d'haver escrit la novel·la.
Vale, moltes gràcies.
A tu.
Ara dono la paraula a Emma González.
Ara et faré preguntes sobre el procés d'escriptura del llibre. Què et va motivar a escriure aquest llibre?
Mira, amb el tema de les idees i de com començar un llibre és una cosa molt intuïtiva i a vegades molt poc racional i que no té una explicació molt clara. Tu vas donant-li voltes a moltes idees que tens, si et digués totes les carpetes d'ordinador que tinc amb projectes, idees inacabats o que faré en un futur, no acabaríem. En aquest cas era molt clar, perquè vaig escriure un altre llibre en què la protagonista de l'assassina Venècia, la Carla, era una secundària. I durant un any vaig estar donant moltes voltes a aquest personatge perquè era molt misteriós i no se sabia gaire el seu origen. I al final vaig descobrir que segurament podies veure la història del seu origen. Com va fugir de la seva família, com va escapar de Venècia, i que això podia ser una bona aventura. I d'aquí va venir.
T'has inspirat en una altra història per escriure'l o en alguna experiència personal?
Home, és una història en què hi ha assassinats, hi ha persecucions per damunt d'un tren, hi ha un bombardeig d'aviació. Aleshores, a veure, no ho tinc gaire proper,
per sort.
Vitalment, però sí que sempre hi ha petits elements de la gent del teu voltant que t'influeixen, per exemple, en la construcció dels personatges. Hi ha personatges que algun tic, d'alguna manera parlar... ho has agafat del teu tiet, ara em matarà, no? Però, o del teu amic o d'aquella altra persona, però jo a poc, a mesura que he anat escrivint, m'he anat adonant que pot ser molt, molt exagerat agafant directament una persona real i posar-lo al text, que després aquesta persona llegirà aquella novel·la i no se n'adonarà que ha sortit, fins i tot dirà, aquest és un imbècil o aquest és un no sé què, i l'estava retratant a ell. Vull dir que sense cap problema pots agafar el que vulguis de la realitat que la gent no se n'adona.
Quant de temps vas trigar a escriure'l?
Clar, això el temps és complicat, perquè jo molta part de l'escriptura, i crec que la majoria d'escriptors us ho diran, és vagar, és mirar per la finestra, el que es diu vulgarment allò, perdre el temps. Aleshores, potser vaig estar un any donant-li voltes a aquesta història, i jo això considero que és com el caldo de cultiu que va donar peu a haver-la escrit, i aquest any potser vaig estar-la escrivint sense escriure en realitat sobre el paper ni una paraula, però després de l'escriure sí que vaig potser 6 mesos de constància, no? d'anar avançant.
Quin capítol o quina part et va costar més d'escriure?
Sempre el que costa més, potser us sentireu identificats vosaltres que heu d'escriure redaccions i contes, és començar, perquè l'inici és el moment en què tens molts dubtes, encara no tens el món construït, i aleshores els primers capítols costa molt com assentar el to de la història, el personatge, descriure els protagonistes, els espais. Un cop tot això està establert i més o menys estàs content, la resta de la novel·la, per exemple, la part final de la novel·la, jo l'escric molt ràpid, perquè és que és tancar una trama. Llavors, jo, per mi sempre el més difícil és el principi, és el que després em costa més de feina de revisar i de controlar el ritme, que estigui ben escrit, perquè és on saps que has dubtat més fins que després les decisions que t'han portat a escriure la resta.
En algun moment et vas quedar bloquejat? En quins?
Mira, això em passava més abans, quan tenia totes aquestes carpetes amb projectes inacabats, que em costava acabar-ho. I em vaig adonar d'això, que és molt important no només tenir bones idees, sinó executar-les. I, per tant, acabar les històries, tancar les novel·les, tancar els projectes, perquè si no es queden només en això, en idees, no? Doncs intento evitar al màxim el bloqueig, intento planificar-me molt, i sí que hi ha factors externs, per exemple, vaig tenir unes oposicions a docents i vaig haver de tallar pel mig l'escriptura, en què la Carla es queda penjant, que s'escapa d'un vaixell, salta el vaixell, la vaig deixar allà penjada, vaig estar un mes fent uns exàmens i després va caure a l'aigua i vaig seguir la història.
Et va ser fàcil escriure'l?
Fàcil, clar, no et sabria dir, mai és fàcil, és un procés com un Dragon Khan escriure, qualsevol procés creatiu, segurament qualsevol t'ho dirà, que hi ha moments d'eufòria i moments d'arrencar-te els cabells i tirar-ho tot a les escombraries. Aleshores, hi ha molts moments de tot. Hi ha moments en què et surt més fàcil, hi ha moments que estàs molt content, i altres moments que et desesperes. Però bé, és el procés. I a mi al final és satisfactori. Jo estic molt content al moment en què acabo el primer esborrany i dic, com a mi, ara ja és una cosa que puc anar començant a manipular i com una escultura i anar fent la marqueteria final, no?
Moltes gràcies. Em passo la paraula a Eduard Òdena, que també et farà unes preguntes.
Hola, ara et preguntaré sobre trama, personatges del llibre. Per què la protagonista es diu Carla?
Doncs mira, la Carla, la protagonista, és una noia que a inicis de la Primera Guerra Mundial viu a Venècia i viu d'una família molt rica, molt aristocràtica, i ell s'escapa d'aquesta família perquè hi ha un conflicte, no? De la família són caçadors de bruixes i ella doncs té un poder. Llavors necessitava algú doncs combatiu amb la seva família, amb la gent. Era un personatge molt tossut, molt que vol anar a la seva, que es rebel·la contra tot, i a vegades és molt intuïtiu. La tria dels noms és un nom, Carla, que em sona que té potència, que té força, no? Per la ser, per la... A vegades és això. I després, òbviament, que quadri amb l'època i el lloc. Però és molt intuïtiu, el de triar noms.
Quin és el teu personatge preferit?
Doncs mira, en el llibre hi ha un noi que coneix la Carla, que es diu Pidgey, que el coneix en un hospici de nens pobres, i ell, perquè el pare l'envia allà, a la Carla, i ell ve de classe baixa, ell s'ha bregat al carrer, s'ha escapat d'aquell hospici més d'una vegada, i jo sabia que allà hi hauria conflicte amb la protagonista. Llavors, tota aquesta trama d'enemics entre els dos, però a poc es van coneixent, van veient doncs, que tenen caràcter forts, però que en el fons doncs, són bastant semblants com a persona. Doncs aquesta evolució era divertida d'escriure i m'agrada molt conèixer el Pidgey com a personatge.
Moltes gràcies. Ara passo la paraula a Guillem Relat.
Hola, ara et farem preguntes sobre els teus llibres en general. M'agradaria saber si ara mateix estàs escrivint algun llibre.
Doncs mira, ara he acabat un llibre, però és per adults, que és sobre els meus avantpassats. I he fet molta recerca en els arxius, anar a buscar els meus besavis, rebesavis, veure d'on venen els meus avis, parlar amb la meva àvia també, que té 98 anys i que ha tingut l'amabilitat de parlar amb mi moltes vegades i bé, després intentar ordenar aquell galimaties. Però ha sigut molt interessant i és el que he escrit ara i tinc un altre projecte de joves també en ment.
El llibre de La cara fosca a les llegendes el vas publicar l'any passat. De què tracta?
La cara fosca a les llegendes és un llibre que ja apareixia a l'Assassina, mencionat, i era un recull de contes populars molt coneguts, la Bèstia, la Vella Dorment, etc., que explicava els seus orígens tenebrosos, perquè aquests contes que ens han explicat sempre, la versió de Disney, és una versió molt modificada i que no és la real o la que de veritat es coneixia dels Grimm, dels Andersen. Llavors jo amb aquest conte, o amb aquest llibre, he intentat explorar aquests orígens d'aquests contes i m'he sorprès amb algunes coses. Alguns contes tenen 4.000 o 5.000 anys i han tingut versions des de la prehistòria arreu del món i bueno, és un llibre que té il·lustracions i que explica una mica això, l'origen dels contes populars.
Molt bé. Moltes gràcies a tots quatre. Donem per conclosa l'entrevista.
Molt bé, gràcies Albert, gràcies Guillem, Àlex, Alejandra, Eduard i Emma per aquestes preguntes i moltíssimes gràcies al primer protagonista d'aquest espai de l'Angeleta Ferrer d'avui, Pol Castellanos, autor de L'assassina de Venècia, entre moltes altres llibres, però avui era el protagonista d'aquestes xerrades que has fet al centre i d'aquesta primera entrevista que hem fet. Com ho has vist tu?
Jo els he vist molt preparats a tots i jo crec que serà un dia radiant, o sigui que us desitjo molta sort.
Gràcies, fins aviat,
Pol. A vosaltres.
Doncs com us dèiem, us hem explicat al principi que estem fent aquest programa especial a l'Institut Angeleta Ferrer. Concretament hem muntat un estudi de ràdio, televisió, visual ràdio, moltes coses, a la biblioteca de l'Angeleta, i per això volem conèixer una miqueta més aquest espai. I ens ho presentaran la Laia Bravo i la Laia Sánchez. Endavant, noies.
La biblioteca es va crear l'any 2002 amb l'impuls del projecte Puntedu del Departament d'Educació. La biblioteca d'Angeleta va ser de les primeres en crear-se dins d'un institut i es va convertir en un espai de treball, lectura i de vegades docència oberta a l'alumnat. En tots aquests anys han passat per diverses etapes, per exemple amb la Covid es va convertir en una aula i representa una contínua... segueix representant la seva essència de la biblioteca escolar i de l'espai de lectura i treball. La nostra biblioteca, amb la col·laboració de l'AFA, s'ha mantingut oberta cada matí de 10 a 1 i mitja, llevat del divendres, que tanca a les 12 i mitja. També cada dimecres, de 3 a 5, està oberta. Els alumnes anem a la recerca de tranquil·litat per estudiar o per llegir els llibres que vulguem, i també hi ha servei de préstec durant l'horari escolar o l'hora d'esbarxo, que és quan es fa servir més. De vegades, sobretot, les matèries de llengües acostumen a impartir docència esportadament. En el fons de la biblioteca podem trobar còmics, novel·les juvenils i llibres obligatoris. També és l'espai preferit per les xerrades de l'autor del projecte, l'autor ens visita, o d'altres xerrades específiques. De cara al curs vinent, i l'equip impulsor de la lectura vol assignar un paper encara més important en propostes d'activitats de dinamització de lectura i altres. La biblioteca es troba a mà dreta, pujant les escales, a la primera planta.
Molt bé, moltes gràcies. Què més sabem de la biblioteca?
Bueno, a l'Angeleta fem moltes activitats. A l'Angeleta fem moltes activitats civoculturals que completen el currículum i que ens aporten experiències especials i diferents a les estrictament docents. D'aquestes, les relacionades amb a la literatura, la biblioteca i la cultura són diverses i us les explicarem breument. Primer de tot, tenim els autors ens visiten. Aquesta acosta els escriptors de les lectures obligatòries de llengua a l'alumnat que ha llegit el llibre, concretament els autors dels llibres de lectura de primer, segon i tercer de l'ESO. Acostumen a fer-nos una xerrada sobre la novel·la que hem llegit i sobre l'ofici d'escriure. Després tenim els esmorzars literaris, que és una experiència especialment bonica, ja que es tracta d'un grup de lectura. Aquests estan dividits en dos, un format per l'alumnat de primer i segon d'ESO i l'altre de tercer i quart. Un cop al trimestre comparteix durant un esmorzar a la biblioteca la lectura que s'ha triat, o sigui, es parla sobre això. Anem al teatre. Depenent de les cartelleres teatrals, l'alumnat de quart, primer i segon de batxillerat acostumen a anar al teatre a veure obres relacionades amb les lectures que fan. Enguany, l'alumnat de quart d'ESO ha anat a veure el musical De la vida que passa, com també anirà a l'abril a veure Jauria. Per últim, segon de batxillerat, demà anirà a veure La plaça del Diamant.
Carai, molt bé. Una activitat doncs molt interessant. Noies, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta biblioteca tan activa d'aquí de l'Angeleta Ferrer. Continuem aquest programa especial que Cugat Mèdia fa en directe des de l'Institut Angeleta, on els alumnes de batxillerat, com deien, són els protagonistes i copresentadors d'aquest programa. Tot seguit entrevistarem la Bet Rouric, directora de fotografia, que just ha estat notícia les últimes setmanes per la seva nominació als Premis Gaudí i Premis Goya a la millor direcció de fotografia per la pel·lícula d'Isabel Coixet, Un amor. L'Albert García ens explica qui és la Bet Rouric.
Bon dia. Doncs la Bet Rouric, com ja has dit, és directora de fotografia i cinematògrafa i ha treballat a diverses pel·lícules d'àmbit nacional i internacional. Pel·lícules en les que ha treballat han estat portades a importants festivals de cinema, com la pel·lícula A Jolt Life Skills, Los Chicos del Puerto o El camí més llarg per tornar a casa. A més, moltes d'aquestes produccions han estat guardonades amb diversos premis i nominacions. El teaser Emotional Fusebox va estar nominat als BAFTA i el documental Garbo l'espia va guanyar el Premi Goya al millor documental. La pel·lícula A Jolt Life Skills, de nou, va guanyar el Premi Nora Ephron Prize al Tribeca Film Festival de 2016. Recentment, com ja ha dit la Sílvia, ha participat en la direcció fotogràfica de l'adaptació cinematogràfica de la novel·la de 2020 Un amor, de Sara Mesa, que ha estat dirigida per Isabel Coixet. Aquest rol a la producció ha resultat en una nominació als Premis Gaudí i una nominació als Premis Goya. Finalment, a més, durant la seva carrera ha participat en diverses produccions publicitàries.
Saludem la Bet.
Sí, benvinguda.
Bon dia. Hola, bon dia, com esteu?
Benvinguda a l'Institut Angeleta Ferrer, en aquest estudi improvisat de ràdio. No sé si havies estat mai en un estudi...
No, és el primer cop que estic en un estudi d'institut.
Molt bé, doncs crec que tenim uns alumnes preparats per fer més preguntes,
sí,
oi, Albert?
Sí, doncs que s'aixequin i vinguin, farem més preguntes. Vine.
Acosta't a l'Albert, així.
En primer lloc, et voldríem preguntar que com et definiries amb tres paraules.
Jo crec que aquesta és la pregunta més difícil de totes les que em fareu. No sé, suposo que per dir alguna cosa, demà segurament si m'ho tornes la pregunta et diria una altra cosa, però pues, treballadora, empàtica i crec que tinc sentit de l'humor.
Molt bé.
Doncs la següent pregunta, vine cap aquí.
Si sempre has volgut dedicar-te al món del cinema i de la fotografia i com és que vas triar aquesta professió?
Doncs, bueno, jo suposo que el que va passar va ser que jo contaria més o menys la vostra edat i tal, m'agradava molt el cinema i pues, anava molt al cine, veia molt les pel·lis i tal, i en algun moment quan s'havia de decidir una mica que podia estudiar a la universitat, doncs vaig voler veure una mica si hi havia una forma de combinar, diguéssim, el que més m'agradava i convertir-lo en la meva feina, no? I aleshores, en aquell moment, l'ESCAC, que era l'escola de cinema i audiovisuals, estava com començant i vaig decidir anar a estudiar allà.
Més preguntes.
Una altra pregunta que et volem fer és quins han estat els seus referents al llarg de la teva vida, tant professionals com no professionals?
Bueno, clar, hi ha molts referents, no? Diguéssim. Diguéssim, hi ha com pel·lícules que et marquen, no? Aleshores, doncs, per exemple, un cineasta que em va marcar molt, precisament crec que les primeres pel·lis que vaig veure van ser aquí al cinema Sant Cugat, quan estava estudiant a l'institut també, que era Krzysztof Kieślowski, que va fer una trilogia que es deia Blau, Blanc i Vermell. Aleshores, m'agradava molt les seves pel·lícules i tal, i en especial com les imatges, no? I a part, doncs, el meu padrí, que també era Sant Cugatenc, el fotògraf Pere Formiguera, em va ensenyar molt com era la fotografia, era també un amant del cinema i també em va presentar doncs, cineastes com Franz de Truffaut i tal, i tot plegat, diguéssim, han sigut els meus referents.
Molt bé, crec que hi ha més preguntes. Preguntes molt professionals, veig,
sí,
eh?
No.
Podríem estar en una roda de premsa, tranquil·lament,
tant,
de qualsevol festival. En
una roda de premsa.
Bueno, jo també et volia preguntar en què consisteix la feina de directora de fotografia i si també tens llibertat creativa o t'has de coordinar amb el director o la direcció de la pel·lícula per triar el tipus d'imatges o de plans.
Doncs mira, la nostra feina és una feina molt creativa, també és una feina molt tècnica, i sobretot el més important és que tu has d'entendre com el director o directora d'aquella pel·lícula vol fer la pel·lícula, perquè un guió es pot rodar de moltes maneres. Llavors és a través de la visió d'aquella persona que jo aporto la meva feina. Llavors jo puc fer una fotografia, per dir-ho així, com, doncs molt colorista, o en blanc i negre, o càmera en mà, o amb grues i moviments molt estudiats, però tot això serà en base, diguéssim, a unes converses que jo tindré amb direcció. Un cop s'estableix, diguéssim, el lloc on anirem a treballar, aleshores sí que jo puc aportar moltes idees i puc aportar moltes coses, no? També hi ha directors i directores que et permeten generar molta feina i altres que tenen molt clar el que volen i aleshores simplement volen que tu executis aquestes idees. Aleshores, com sempre, és una col·laboració i és una col·laboració artística on acabem trobant-ho junts.
Has treballat fent diferents tipus de fotografies, des de comercials o videoclips a curtmetratges. Tens alguna preferència que t'agradi més que els altres?
Home, el que més m'agrada és fer documentals i pel·lícules. El que passa és que sí que és veritat que fer anuncis o fer videoclips són uns formats més curts de temps i com d'una energia molt diferent, i el que sí que m'agrada és complementar-ho. I tu quan fas una pel·lícula, la pel·lícula pot durar 2 hores, però el procés de fer una pel·lícula són entre 5 mesos entre preparar i rodar i tal, no? I moltes vegades les pel·lícules no són on vius, sinó que són a altres ciutats o altres països. Aleshores, el fet de poder alterar una cosa amb l'altra, jo crec que enriqueix molt tots els àmbits. Farem una última pregunta.
Bueno, jo també et volia preguntar quina és la pel·lícula que més t'ha agradat filmar i de quina et sents més orgullosa del resultat final.
Aquesta és una pregunta molt difícil de respondre. Per què? Perquè potser la que més m'ha agradat filmar encara no l'he filmada, en el sentit de que totes les coses que hem rodat, diguéssim, jo crec que tenen alguna cosa d'especial i alguna cosa d'important i que han servit d'una manera o altra, o he pres, o m'ha agradat el resultat. Ara mateix et diria que la que més m'ha agradat és l'última que he fet, que seria Un amor. Però d'aquí un any et diré que serà l'última que he fet, que serà una altra. No? I jo crec que és el bonic de dedicar-nos al que ens dediquem, que és que cada projecte et fa venir ganes a seguir i anar explorant espais diferents.
Quina sort, poder dedicar-te a allò que t'agrada. No? Sí. Al final és això, que cada feina que facis sigui la millor per tu. Això és fantàstic. Moltíssimes gràcies a l'Albert, a l'Helena, a la Maria i l'Andreas per aquesta entrevista i com doncs, Bet, a tu també moltíssimes gràcies per atendre la nostra invitació en aquest programa tan especial, per transmetre'ns aquesta passió per la teva professió, per explicar-nos-la, perquè moltes vegades ens quedem amb la direcció, amb els actors i les actrius, que és el més visible. Tots bé? Sí? Tothom té les oïdes correcte. Doncs el que deia, no? Que ens quedem amb la part més visible del cinema, però que darrere hi ha moltes professions i doncs enhorabona per les nominacions i a seguir endavant amb aquesta passió per al cinema.
Merci a vosaltres, gràcies.
Doncs aquesta era la segona entrevista, el segon testimoni d'avui. Falten res, ja són 11:15 del matí. En un parell de minutets de seguida seguirem parlant de ràdio, perquè és el dia de la ràdio, seguirem parlant d'aquests 100 anys de Ràdio Catalunya i coneixerem un home de ràdio, l'Albert Planadevall. Abans, però, escoltarem uns testimonis molt especials que han recollit els i les alumnes de l'Angeleta. Són veus que ens expliquen les seves vivències més entranyables amb el món de la ràdio.
Ràdio. Històries de ràdio.
Hola, em dic Diego, tinc 55 anys i els meus records de la ràdio de quan jo era petit, diguem que no són gaire positius, bàsicament perquè no teníem ràdio a casa quan érem petits i l'única referència que teníem o que tenia de la ràdio era una tieta, la germana del meu pare, que quan venia a casa pues, a vegades sí que explicava alguna cosa, alguna notícia, alguna xafarderia, diguem, no? que havia sentit i que normalment nosaltres pensàvem que era pues, una bajanada, deia, però i qui t'ho ha dit això, tieta? I sempre contestava la pobra, dient, no, és que ho han dit a la ràdio, no? O sigui que d'alguna forma per mi la ràdio era com una font del que avui li diem fake news, no? Perquè no ho trobava gaire interessant i és un mal començament. Però després ja és de més gran, no? que sí, que descobreixo la ràdio i bueno, pues, programes xulos, interessants, i de fet avui dia la meva font d'informació de notícies o programes interessants, història, coses que sento són a través de la ràdio, perquè la tele a casa no la mirem en absolut i és com una bona part de la informació la trec de la ràdio. Sí que ha anat evolucionant, que va positiu la meva relació amb la ràdio.
Hola, què tal? Soc el Manu Navas, en tinc 36 anys i la meva experiència amb la ràdio va ser fa 6 anys, on vaig estar durant 2 temporades anant a la ràdio cada 15 dies, cada 3 setmanes, més o menys, a parlar de pàdel. Ens feien unes entrevistes, o les fèiem nosaltres a vegades, amb la Carme Reverter, i parlàvem de diferents temes, fèiem entrevistes a professionals, a gent coneguda, diferents hàbits d'aquest esport. Molt, molt xulo i una experiència molt bona al costat d'una professional com és la Carme, i la veritat que vaig aprendre moltíssim. Una abraçada.
Escolta'ns en directe al 91.5 FM a www.cugat.cat, també al podcast, i mira'ns al canal de YouTube de Cugat Mèdia.
Doncs Doncs ja tenim preparat el següent entrevistat d'avui, és l'Albert Planadevall. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia, què tal?
I també tenim la persona que t'entrevistarà avui. Jo faig intermediària, d'acord? Jo estic aquí al mig, controlant una miqueta el tema, però l'entrevista te la farà l'Anna Ruiz. Hola, Anna.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
A punt?
Sí.
T'has preparat l'entrevista a fons?
Clar.
Doncs vinga, som-hi.
Vale. La primera pregunta és com vas començar el món de la ràdio?
Doncs vaig començar el món de la ràdio a la ràdio local de vaig néixer, que és Banyoles, i allà vaig començar d'una manera casual. Un dia tenia uns amics que feien un programa, m'han dit, vine, jo vaig dir, hosti, no sé si en tinc ganes i tal. I al final hi vaig anar i a partir d'aquí va ser l'inici d'una bonica relació amb el mitjà radiofònic, i a partir d'aquí va començar una cosa molt especial dintre meu, perquè vaig dir, uau, jo aquí tinc uns micros, tinc una taula, puc fer el que vulgui, puc parlar del que vulgui, que no hi ha cap problema, i em va encantar, i encara em dura això.
Anna, em sembla que l'Albert, la seva primera idea no era fer ràdio, oi? Explica'ns una miqueta què ha estudiat. I...
Bueno, hem investigat una mica i hem vist que has estudiat psicologia,
sí,
i també psicoterapeuta.
Psicoterapeuta, sí.
I un màster en neuropsicologia.
Neuropsicologia, sí. Aquesta és la meva segona vida, diguem.
És com Batman.
Exacte, sóc com Bruce Wayne, que tinc l'empresa i després em vesteixo de negre. És més o menys el mateix. Bueno, perquè són dues passions, que tinc la ràdio i la psicologia. Que faig seguir les dues, eh? No amb la mesura que m'agradaria més la psicologia, però bueno, intento fer seguir les dues. I treballo, doncs, això també de psicòleg general sanitari, que es diu, també psicoteràpia, i el màster en neuropsicologia, que el vaig fer fa molt poc. Però aquest només el màster, no em considero un neuropsicòleg ni molt menys, sinó tinc el màster i que m'ajuda molt, perquè m'encanta el cervell i tot el que hi està relacionat.
Molt bé. La següent pregunta és, de petit escoltaves la ràdio? Si és així, quina n'escoltaves?
Bona pregunta. Si escoltava la ràdio, sí, escoltava la ràdio, tot i que m'encantava el cinema i m'encanta el cinema i em passava el dia mirant pel·lícules i diguem que és en una pantalla. La tele en si menys, però el cinema, com a veure pel·lícules, sí. I la ràdio l'escoltava, la vaig descobrir d'adolescent, suposo, les nits, escoltant, doncs, el seu moment... A Banyoles arribava a les 40, però escoltava a les 40, després escoltava també Catalunya Ràdio, una època fantàstica de Catalunya Ràdio, que hi havia el Pastagansa...
Li estàs parlant de la prehistòria.
Sí, ho sé.
Aquesta noia ens està mirant
estrany.
Mira,
hi ha una cosa molt curiosa, i és que el Pastagansa presentava Miquel Calçada i després a Nit dels Ignorants, Carles Cuní. Doncs aquests dos, al seu moment, el moment de la seva vida, en ser els meus jefes, perquè són els creadors de Flashback i de Flash. Vull dir, el que eren els meus referents, que m'ho passava molt bé escoltant-los, o en Clapés també, al seu moment que estava a Catalunya Ràdio. M'encantava. Vaig dir, uau, es poden explicar moltes coses dins de la ràdio, ser divertit i passar-t'ho molt bé, escoltant-ho, i dic, i potser fent-ho també. I a partir d'aquí, doncs, la cosa va anar.
Ara, Anna, permetràs que et faci jo una pregunta a tu, perquè estem parlant de l'Albert quan era més jove, potser quan tenia la teva edat, més o menys.
Més o menys, sí, una mica menys.
Que tenia referents, que escoltava la ràdio, i vosaltres, escolteu la ràdio, els joves d'avui en dia?
Bueno.
No gaire.
Encara una mica sí, però jo crec que les futures generacions ja...
Menys.
Sí.
Què és el que no us atrau de la ràdio? Què trobeu a faltar?
Doncs que estem molt acostumats a l'Spotify, al YouTube, que com a molt tens uns anuncis de 30 segons, però és tota l'estona, doncs, escollis la cançó que tu vols, el que et sembli. Llavors, doncs, és com que més vas... Escolls tu el que vols escollir.
Escolls el que vols. No tenen paciència, aquests
joves. No, és cert. I és veritat que són monstres contra qui has de lluitar. Nosaltres hem de lluitar, evidentment, contra Spotify, hem de lluitar contra YouTube, també, en el fons, perquè, clar, els videoclips estan allà. Però la ràdio té una cosa que aquestes plataformes no tenen. I és que hi ha un humà darrere. Jo crec que... això és més personal i és més llarg d'explicar, però hi ha com una tirania de l'algoritme, que tot, no, perquè volem que... perquè Spotify em diu el que vull sentir, no sé què... En el fons, és fals tot això. Jo crec que és fals. Jo crec que la ràdio, i tiro cap al meu terreny, sí que hi ha un component humà, que t'expliquin una història, una veu humana. Ens encanten les veus humanes. Spotify no hi ha veus humanes. I ara ve una cosa... grotesca, que és la intel·ligència artificial relacionada amb veus falses, veus creades per intel·ligència artificial, que no, perquè d'aquí 4 dies això matarà la ràdio. Abans posava una cançó del vídeo aquí de Radio Star, dels Bagels, que és com la imatge matarà la ràdio. Encara no l'ha matat. Vull dir, la ràdio continua allà i crec que hi serà durant molt de temps. Jo me recordo com vaig començar a Flashback i em deia, no, perquè li queda 4 dies això, li queden 4 dies. Hosti, porto uns quants ja. I encara continua i encara tenim oients perquè l'EGM, que és les audiències, bé ens ho diuen. Per tant, sí, està molt bé Spotify, jo escolto Spotify, i YouTube no tant, però escolto Spotify. Però, perquè tinc un nen petit que també està tot el dia amb llistes de Spotify i no sé què. Però, clar, quan li poso la ràdio dic, escoltem la ràdio, escoltem algú que ens parli, persones, algú que ens expliqui alguna cosa, no falta que sigui música, pot ser una persona humana que m'explica, doncs jo què sé, una pel·lícula. Vaig a veure aquesta pel·lícula i em va agradar per això, per això i per això. Això l'altre no ho té, per ara.
Molt bé. Quan eres petit, tens algun record que els teus pares escoltessin la ràdio?
Sí, el meu pare escoltant els esports.
Els I les esports. Transmissions, no?
Sí, el carrusel deportivo, minuto resultado i tot això, era molt petit i no hi havia els mitjans que hi havia ara i me'n recordo que la ràdio estava engegada tot el diumenge.
Ha canviat molt la ràdio d'aquella època?
Depèn. N'hi ha que sí i n'hi ha que no. Potser s'han modernitzat una mica, però per mi l'essència és la mateixa. La mateixa de... Explica'm, doncs, quins partits estan jugant i com van. Bàsicament és això. Vull dir que no té...
El contingut.
El contingut, que no té molt secret. Sí que el puc mirar per Twitter, el puc mirar... Sí, però no, com l'expliques? No, és un altre... És més, no sé, més emocional, més passional, més vale, és unidireccional. Tu m'expliques una història i jo deixo que me l'expliquis. O un contingut, vale? I això a mi m'agrada.
Per què et vas decidir per una ràdio musical en comptes de l'esport?
Bueno, perquè els esports, soc molt bé en esports, per tant vaig decidir que millor no parlar d'esports, perquè no. M'agrada veure'ls, però jugar-hi, intento jugar a bàsquet i no hi ha manera. Mira, per què? Doncs perquè a la ràdio local on estava, Ràdio Banyoles, hi havia la fórmula musical que es diu presentar cançons. I ho vaig fer. I em van dir, vols fer això? I dic, va, ho faig. I ho vaig començar a fer i em va agradar. I agafes com una tècnica i vas fent i tal. I un dia vaig sentir, quan hi havia Flashback que arribava a Girona, que buscaven locutors. I vaig dir, serà impossible, perquè, clar, què cony han d'agafar un tio de Banyoles que acaba de començar i no. I sí, i vaig enviar el currículum i em van agafar. Em van trucar i em van dir, pots venir un dia a Barcelona, que et farem una entrevista, volem fer unes proves i tal. Bueno, i em van agafar. I a partir d'aquí em vaig quedar ja a Flashback.
Quan fa d'això?
Molt de temps. Bastant de temps, sí, uns quants anys.
Ets dels veterans de la casa.
No el que més, però clar, sí, porto uns quants anys. I després ens vam conèixer amb la Sílvia.
Sí, sí.
Al matí la Marga el va parir.
Llavors, escoltes molta música? O sigui, quina música
encara,
escoltes?
Encara que no vulgui, no?
Estic obligat a escoltar-la professionalment, un tipus de música. Després intento desintoxicar-me, però em costa poc perquè tinc un fill petit que es passa el dia escoltant les mateixes cançons que jo poso cada tarda a la ràdio i és com una cosa, vale, però ja he escoltat molt això. Però bueno, ho escolta. I sí, escolto música, m'agrada molt escoltar música, però no només la que posem nosaltres, no només m'interessa a mi, m'agrada molt Dua Lipa, Miley Cyrus, tot això està molt bé, però intento obrir-me una mica i escoltar un altre tipus de música.
I quin tipus de música escoltes tu?
Doncs mira, m'agrada molt descobrir coses. I aquí, reconec que Spotify, aquí té que és on t'escolto Spotify, aquí té una part positiva, que és, vaig allà i dic, però a vegades no l'acaba d'encertar del tot, perquè em proposa música que no és la meva, que és estancada en la proposta. Però bueno, jo vaig escoltant i de tot. M'agrada molt, què m'agrada molt? Doncs tenen una cosa que es diu llistes que fan especialment per tu i et recomanen cançons que segurament jo desconec i grups que desconec. I a partir d'aquí vaig fent-ho. M'agrada molt les bandes sonores del cinema, aquí sí que n'escolto bastantes. I després música en català també n'escolto bastant, a part de les que posem.
Com deia l'Albert, ens vam conèixer a la ràdio, per tant et puc dir un secret d'ell, és una mica friqui. Ara ha parlat de les bandes sonores del cinema així com per sobre, però és que és molt friqui del cinema. Quin és l'element més friqui que tens a casa? Que en tens uns quants.
Un ET. Tinc un ET és real, tamany és... real. Oh, perquè m'agrada molt.
Saps
molt...
qui és l'ET? Espera't un moment.
Sí, 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 no? Mi casa, el dit, eh? Important. Doncs sí, m'agrada... Jo seria feliç fent un programa de cinema. M'encantaria fer-lo, perquè hosti, adoro el mitjà abans quan venia era directora de fotografia. Abans, hosti, em passaria hores escoltant-la, perquè m'agrada molt que m'expliquin coses. Pues imagina't això ara en un format ràdio que t'expliqui doncs, una directora de fotografia, un director, una actriu, un actor, el càmera, el que sigui. Hosti, és que em passaria hores escoltant-te que m'expliquis històries. De, pues sí, me'n recordo com narro d'aquella pel·lícula que hi va un moment que no van poder rodar perquè va venir un tornado i se van portar, coses d'aquestes. O una pel·lícula que ha estat un èxit i en principi no ho havia de ser. Saps, històries d'aquestes que a mi m'agrada molt. I això Spotify t'ho diu? No. Això
jo crec
diu,
que l'estem convencent.
T'ho diu la ràdio o algun podcast. Té podcasts molt xulos relacionats amb cinema.
Vale.
Què més?
Com s'elaboren les playlists? Et canses d'escoltar sempre les mateixes cançons?
Molt. Molt. Evidentment. Pensa que... és a dir, a veure com t'ho explico això. Nosaltres, com a Flashback, t'explico com ho fem. Ens reunim cada dijous i a partir d'aquí escoltem moltes cançons, els locutors i el cap de programes i tots els que estem més relacionats amb la ràdio. Escoltem moltes cançons i anem decidint aquesta sí, aquesta no, aquesta... Bueno, no ho tinc clar, aquesta segur que sí que serà un èxit i tal. I després es posem o no les posem el que és la llista d'èxits, que tampoc és tan llarga, de Flashback. I anem triant, aquesta la traiem, aquesta la posem i tal. I a vegades l'encertem, bastantes vegades, i a vegades no, i a vegades ens podem equivocar, però normalment l'encertem. Però què passa? Quan tu la poses moltes vegades, com és el meu cas, jo escolto moltes vegades Coti per Coti, que és molt maca la cançó, els tiets són fantàstics, em cau molt bé, però arriba un moment que dius vale, ja està, però no puc més, és de la sardaneta, ja cremaria la ràdio, però clar, jo la cremaria, però l'oient no.
La vol sentir una vegada sentir, i una altra vegada,
perquè sempre esteu demanant el mateix. Sempre és, ara estic amb Figaflaues, ja tot, ho demaneu tot de Figaflaues, totes les cançons que pugui, les demaneu totes, o en anglès també Dua Lipa, Miley Cyrus al seu moment, Ariana Grande ara, tot això va començant. Hi ha un moment que hi ha una pujada enorme de popularitat d'alguna cançó, però de cop i volta desapareix, Ah, mira, ja no demanen... Ara demaneu menys Coti per Coti, demaneu menys tiets, però demaneu més Figaflaues. O una cançó que van posar, no sé si us sona, que es diu Voir sur ton chemin, que és de, com una pel·li, que es diu Los chicos del coro, remesclada, val? Amb un tempo més tècnic.
Més canyero. Més canyero. Sí, canyero.
Doncs aquesta, uf, la de la vegada. És que mira que m'agrada la pel·li, m'agrada la cançó, m'agrada tot, però arriba un moment que dius, vale,
ja està.
Prou, s'ha acabat.
Llavors les renoveu senceres, les playlists. O sigui...
Van entrant i van sortint les cançons. Ah. Saps, hi ha cançons... Tenen, ja, com que hi ha una numeració, les que estan més a dalt són les més potents i les que estan més a baix són les que ja estan a punt de sortir de la llista. Però si està molt a baix vol dir que està a punt ja de desaparèixer. Però no per dolent, sinó perquè ja porta molt de temps i s'han d'anar renovant.
Última pregunta, Anna. Última Escull pregunta. Bé, entre les que et queden, quina és la que li vols fer?
Bueno, volem saber com és el teu horari laboral. O sigui, quan entres, quan surts...
Mira, teòricament d'aquí una hora
hi hauria de
ser-hi. Però no passa res. No, començo sí, a les 12, més o menys a les 12... Faig un buidat, la meva feina és, com que a la tarda parlem de notícies musicals i tal, les adapto al format, diguem-ne, radiofònic, les escric, un guió, juntament amb la meva companya que es diu Mar, i tenim un guió compartit, un guió escaleta, més o menys, i jo ho escric allà, doncs, el que hem de dir. Faig un buidatge de les notícies, del que sigui, per exemple, aquest cap de setmana ha estat el Super Bowl, tots ens agrada molt el futbol americà, però ens agrada més l'actuació de la mitja part, que va ser la d'Asher. Però no només era la Dasher, sinó que hi havia Taylor Swift allà amb el seu nòvio, que estava, la seva parella, que estava jugant, i va ser el centre d'atenció de totes les mirades perquè si es movia tenia 40.000 càmeres. Doncs vam haver d'explicar una mica això. O Beyoncé, que va presentar nou disc. O Ariana Grande, que va presentar el tràiler de Wicked, la musical del Mac 2, el personatge que en fan una pel·lícula. I tot això. I això ho faig fins a les dues, vaig a dinar, i fins a quart de tres a les quatre m'hi torno a posar, fins a les quatre que començo el programa.
Està bé saber això perquè potser la gent es pensa, no, mira, jo arribo allà i començo a
parlar.
Això
m'ho diuen.
No, que fàcil.
Improvisar és molt dolent, Necessites un guió, necessites improvisar, és molt difícil. Necessites un guió, necessites una escaleta, que aquesta ja la tens més al cap, però necessites un text que, on tu dirigir-te. Com ara tu tens unes preguntes, perquè si no és molt complicat.
Què, Anna, t'hem convençut de la ràdio, sí, de la màgia de la ràdio, de treballar-hi?
Com a mínim combina-ho ara. Ràdio, Spotify, no dic que eliminis, que ho deixis anar, però com a mínim combinar-ho.
Molt bé, doncs Anna, moltíssimes gràcies per preparar-te aquesta entrevista, per les teves preguntes, i Albert, el Pla de Vall, doncs moltíssimes gràcies.
Un plaer estar aquí, que munteu coses com aquestes, perquè això és ràdio i això és vocació. Jo crec que fer coses d'aquestes és molt important.
Ho intentem. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un aplaudiment. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i, evidentment, parlarem de ràdio i de la nostra, no? Ja que som aquí, doncs parlem de Ràdio Sant Cugat. Ara saludarem la Ainhoa Berlanga, el Miguel Barajas, el Guillem Líria i l'Anna Ruiz, que és la que tinc aquí al costat, que són els encarregats i encarregades d'explicar-nos la història de la ràdio de casa nostra, de Ràdio Sant Cugat. Vinga, Ainhoa, em sembla que ets aquí. Doncs vinga, cedim el micròfon a la Ainhoa.
Ràdio. Històries de ràdio.
Més experiències de la ràdio molt, molt maques. Perquè la teva bisavella i jo escoltàvem la ràdio cada dia. Bueno, ara es diuen sèries. A mi la ràdio sempre m'ha fet molta companyia. M'ha agradat molt i disfrutat de la ràdio, sobretot de Ràdio Barcelona, i la teva bisavella i jo, pues, quan posàvem cançons, pues, les cantàvem juntes, que avui encara, si les trobo, ho faig. O sigui que jo, molt bons records, carinyo. Hasta que va sortir la televisió, la primera televisió que vam tindre a casa, que se la va comprar el teu avi. No obstant, continuàvem escoltant la ràdio, les notícies. Bueno, era, llavors era una companyia molt, molt, molt grata. Molt grata. I jo tinc molt bons records. Molt bons records. Molt bons records, molt macos. Sèries, bueno, molt romàntiques, però molt macos. L'Helena Francis, consells que donava per a cuidar-se, vull dir, molt bé, Encarna Sánchez també, que feia entrevistes molt maques, en fi, Joaquín Soler Serrano, que, bueno, quan van veure les inundacions de Rubí, bueno, va ser un locutor excepcional. Va estar tota una setmana sense dormir, se va quedar sense veu, demanant mantes, roba, bueno, per les barraques que havien desaparegut. I la teva bisàvia i jo, pues sí, vam fer una caixa i de mantes, roba i tot això, sí, la vam portar a Ràdio Barcelona. I aliments que vam comprar per allà. O sigui que molt bons records tinc. I encara m'agrada escoltar la ràdio.
Escolta'ns en directe al 91.5 FM a www.cugat.cat, també al podcast, i mira'ns al canal de YouTube de Cugat Mèdia.
Entranyables testimonis els que estàvem escoltant relacionats amb la ràdio, amb aquest mitjà de comunicació, que avui celebrem el seu Dia Mundial. Com dèiem, volem parlar de casa nostra, de Ràdio Sant Cugat, de Cugat Mèdia, i per això tenim a l'Ainhoa, que ens farà ja una petita introducció de què és això de la ràdio.
Bueno, benvinguts i benvingudes a tots. Avui transportarem els nostres oients a un fascinant viatge a través del món per explorar l'apassionant evolució de la ràdio. Bueno, als anys 20, un mitjà revolucionari va néixer, que va ser la ràdio. Recordem el commovedor moment en què les zones radiofòniques van cobrar vida per primera vegada a través de Ràdio Barcelona, inaugurant un nou capítol en la comunicació humana l'any 1924. A Catalunya, les xerrades sobre la ràdio es van iniciar a principis del segle XX. Des del seu naixement, la ràdio ha evolucionat constantment, deixant una empremta indeleble a la vida de milions de persones arreu del món. Abans d'aquesta invenció, no hi havia cap mitjà de comunicació capaç de connectar a tanta gent simultàniament. Inicialment, la ràdio es basava en tecnologies simples, però amb el pas del temps ha adaptat noves metodologies que l'han modernitzat i millorat. Avui dia, la ràdio avança a un ritme vertiginós a través d'internet. Moltes grans emissores estan experimentant amb transmissions en línia, arribant a un públic global i desafiant la televisió en una competició pel desenvolupament del ciberespai. És un moment emocionant per a la ràdio, amb noves fronteres que s'obren i una capacitat renovadora per connectar i inspirar. Continuem sintonitzant mentre la ràdio continua la seva història, sempre al ritme dels nostres cors i de les nostres vides. I avui, a part de celebrar els 100 anys de ràdio, també commemorem els 40 anys de l'aparició de Cugat.cat, coneguda també com la ràdio de Sant Cugat. Els seus inicis es remunten al 13 de juny de 1982, quan va iniciar les seves transmissions des del carrer de Sant Antoni com a una emissora comercial en la freqüència 91.7. El 2009, l'organisme autònom municipal d'informació i comunicació ciutadana va optar per canviar-li el nom a Cugat.cat. Des del 2012 forma part de la xarxa de comunicació local. El seu primer gran moment va ser la cobertura de la inauguració del Mundial de Futbol a Espanya, amb l'entrega ballada de l'Esbar Sant Cugat al Camp. Amb l'eslògan Ràdio Sant Cugat al teu costat, va esdevenir un referent local, oferint una àmplia gamma de continguts d'interès. Malauradament, el 1986, l'emissora va haver de tancar per manca de llicència per emetre, però va reobrir 4 anys després al carrer de Sant Jordi. Des d'aleshores, Cugat.cat ha rebut diverses mencions i reconeixements. Ara, el Miguel ens parlarà sobre, bueno, més àmpliament sobre la història de la ràdio a nivell estatal.
Bueno, com ha comentat la Ainhoa, la ràdio aquí a la nostra casa va arribar a l'any 1924, realitzada per la sintonia Unió Ràdio Barcelona amb la veu inicial de Maria Sabater. El desenvolupament en els anys 20 i els anys 30, bueno, la ràdio va experimentar un ràpid creixement per tot a nivell estatal, i això es deu gràcies a tota la seva programació, incloia música, notícies i sobretot entreteniment. Va ser una eina fonamental en aquest aspecte. Durant la Guerra Civil, la ràdio va ser una eina fonamental, ja que va ser molt important pels dos bàndols, ja que permetia explicar, bueno, o demanar propaganda dels dos bàndols. Durant el règim va ser utilitzada per només transmetre continguts que tenien aquesta mateixa ideologia, i òbviament estava la llibertat d'expressió totalment censurada. A partir de la democràcia, la ràdio va experimentar una altra oberta a nivell global, i moltes cadenes privades, doncs, van tornar a obrir en aquest sector. El boom de la ràdio comença en els anys 80 i, bueno, gràcies a la
digitalització
i l'arribada de la FM, doncs, va ser un punt significatiu. Però el moment més àlgid de la ràdio es va produir a finals dels anys 90 i a principis dels 2000, on freqüències com el RAC1, Catalunya Ràdio, van aportar un nivell molt significatiu. Per últim, els últims anys, amb l'arribada d'internet, la ràdio en línia i el podcasting han guanyat una popularitat a Espanya, oferint noves maneres de consumir contingut radiofònic. Ara, el nostre company Guillem us explicarà més en profunditat el podcasting.
Guillem, en un minutet, resumidíssim.
D'acord. El podcast, com us ha comentat el Miguel, doncs va prenent un protagonisme en un món cada vegada més digital, on volem escollir on i quan consumir aquest contingut. La paraula podcast ve de l'anglès pod, play on demand, amb broadcast, emissió en anglès. Aquest format sonor té els seus orígens a la ràdio a principis del 2000 i té la caracteritza de que necessita inversió tècnica molt baixa i és fàcil de produir.
a Catalunya, el primer podcast es comenta que és el de Pau d'Oliva, el 2004, una emissió d'11 minuts, tot i que és impossible de trobar a dies d'avui. Però des d'aquest moment el podcast només ha fet que guanyar en popularitat i créixer. En l'últim enregistrament, al setembre del 2023, 1 milió d'oients al dia. També cal recalcar la quarantena amb el Covid-19, on el podcast va viure un moment d'auge,
Sí. La gent escoltava més el podcast, no?
Sí, un 25% en qüestió de 3-4 mesos, un 25% d'oients es van sumar a la suma d'escoltar podcast i ràdio en línia, i sembla ser que això és degut a la seva oferta rica i variada i té un esperit més lliure i de xerrada informal, que sembla que això ha fet sentir els oients més part d'una conversa, i això es deu segurament la seva popularització entre els joves d'avui en dia.
Molt bé, i en 30 segons l'Anna Ruiz ens explicarà què és l'Angeleta Parla.
Vale, l'Angeleta Parla és el nom del programa de ràdio mensual que hem fet una sèrie d'alumnes de batxillerat a l'assignatura Comunicació Crítica i Aplicada, que aquesta assignatura va sorgir gràcies a les proves de competència oral en llengua catalana de l'any passat als alumnes de quart d'ESO.
Perfecte. Alguna cosa més?
No, ja està.
Molt bé, doncs ens ha quedat clar. Tornem de seguida, fem una pausa pel butlletí i tornem fins ara a l'Angeleta Ferrer.
Programa especial Dia Mundial de la Ràdio des de l'Angeleta Ferrer.
Són les 11:04, continuem a l'Institut Angeleta Ferrer a Sant Cugat del Vallès. Estem en directe per al 91.5 de l'FM. Comencem aquesta segona hora d'aquest programa especial de ràdio des de l'Institut Angeleta Ferrer, motiu del Dia Mundial de la Ràdio. És un espai que es pot seguir a través de Ràdio Sant Cugat, a través del 91.5, a l'FM, també a través d'internet, a www.cugat.cat, i també, si ho voleu, en directe a través del canal de YouTube de Cugat Mèdia. En aquesta segona hora coneixerem millor aquest centre, l'Institut Angeleta Ferrer, i per això ja estan preparades. Tenim a l'Ona García. Hola, Ona.
Hola.
Tenim la Martina Mateo. Bon dia, Martina.
Hola, bon dia.
I la Marina Velasco. Hola, Marina. Elles són les encarregades d'acostar-nos una miqueta més a aquesta història, a tot el que es fa en aquest institut. Començarem escoltant, doncs, precisament això, la història, oi que sí, Marina?
Sí.
Endavant.
Vale, doncs, jo us explicaré la història del centre, que va començar l'activitat el 1986 i al principi era una extensió de l'Arnau Cadell. Estava localitzat a l'antiga Casa Mònaco, que prèviament havia estat casino i esplai, però en aquell moment no tenia cap utilització. L'extensió va començar amb 3 grups, primer de BUP, i cada curs anava augmentant matrícula. Aquesta situació feia que al final les instal·lacions fossin insuficients i en conseqüència van haver d'arranjar nous espais, com va ser les aules prefabricades del pati. Aquesta situació es va allargar durant 7 anys, ja que l'administració no va preveure un augment d'alumnat d'aquest calibre, i finalment, el 1993, ja com a institut d'ensenyament secundari, l'Angeleta es va traslladar on estem ara, que és al costat del Parc Central, i finalment, el 30 d'abril del 1994, l'Angeleta va ser inaugurat.
Un lloc privilegiat aquest, sí. On sou, oi que sí? Perquè
sí.
No sé si podeu sortir a l'hora del pati a fora.
A partir de batxillerat, sí.
I el Parc Central és una joia, poder passar a l'hora del pati a tot un parc com és el Parc Central.
Sí, sí.
Sí? Què és el que més us agrada del centre?
Doncs que jo crec que les instal·lacions estan prou bé i tenim de tot. Tenim biblioteca, dos gimnàs, dues pistes, una de bàsquet i una de futbol, i tenim moltes coses, laboratoris, tallers de tecno i tot.
Molt bé. Volem conèixer una miqueta més. Ona, què ens expliques tu de l'Institut Angeleta Ferrer?
Doncs el que he fet és recollir uns testimonis que m'han donat informació sobre l'Angeleta, sobre el que es fa aquí. Aquests testimonis són professores que fa uns 25 anys que donen classe a l'Angeleta, i m'han explicat que l'Angeleta sempre ha sigut un centre de referència aquí a Sant Cugat perquè té tot a disponibilitat tots els batxillerats que pots tenir al currículum. També m'han dit que ara ha hagut una evolució en l'aspecte de batxillerat artístic, perquè ara tenim l'artístic plàstic i l'artístic escènic, és com que s'ha separat. També tenim el batxillerat, que és el batxibac, que es parla en francès. I l'Angeleta ha habilitat també, ha donat com per ensenyar també més idiomes, com podria ser l'alemany, abans no es donava alemany i ara ja sí. I també hi ha com el Rafa, no sabeu qui és.
El Rafa? No sé qui és. Qui és el Rafa?
És com el tècnic de l'Angeleta, vale?
Ah, el que tothom va demanar ajuda sempre.
Sí, ja, sí, a tu passa qualsevol cosa amb l'ordinador i llavors tu vas amb el Rafa.
El Rafa.
I a l'Angeleta és com que dona unes places per fer pràctiques a aquelles persones que estan a cicles. I llavors venen els tècnics a ajudar el Rafa.
Ah, molt
que
bé.
Són nens, això, que estan estudiant a cicles i tal, i fan les pràctiques aquí. També ens va comentar bueno, les dues professores que abans l'Angeleta no era inclusiu, no hi havia cap recurs per adaptar-se a la gent amb discapacitat funcional i tal. Llavors ara comptem amb un equip de psicopedagogues i vetlladores que ajuden un muntó i fa que el centre sigui molt més efectiu i llavors doncs, ajuden els alumnes amb diversitat funcional.
Molt bé.
I per últim, ja per acabar, ens vam posar en contacte amb un senyor que es diu Isidre, que també fa molt més temps que estava aquí sent de professor, i jo li vaig preguntar pues, què opinava sobre una mica l'evolució que ha hagut aquí a l'Angeleta i si creu que ha millorat o ha empitjorat l'educació. I ell va respondre això. Com a opinió subjectiva, el fet de passar d'un edifici vell, petit i inadequat a un nou i espaciós sí que va permetre treballar millor i crec que l'alumnat en va poder treure profit. També cal destacar que l'institut va créixer ràpidament en alumnat i professorat. El funcionament es va fer molt més complexa, però la millora va ser evident.
Molt bé.
I es va agrair moltíssim perquè realment podem estar bastant d'acord, jo crec.
Ona, tu estàs a l'institut des de primer de l'ESO?
Sí.
Per tant,
sí.
També has viscut una evolució tots aquests anys.
Sí.
I com has vist aquesta evolució del centre?
Bueno, pues, jo crec que ha estat bastant bé, sobretot el fet que hagin incorporat ordinadors et dona molta més llibertat, perquè abans era, si necessites buscar alguna cosa, has de treure el mòbil, el pots treure, ara l'ordinador és molt més pràctic.
No parlem dels mòbils, avui.
No
tenim temps, hauríem de fer un programa especial només per tractar dels mòbils. Moltíssimes gràcies per aquest treball de recerca que has fet, molt interessant, i crec que al final són les veus més autoritzades per parlar del centre, la gent que treballa aquí i que fa tant de temps que és aquí. Moltíssimes gràcies. Jo crec que ara esbrinarem una curiositat que potser la gent parla de l'Angeleta Ferrer i Sensat, però per què es diu així aquest institut? I això ens ho explicarà la Martina. Martina, sí. Explica'ns.
Doncs es diu així en honor a l'Àngels Ferrer i Sensat, que va ser una mestra, pedagoga i catedràtica en ciències naturals. Ella sobretot va destacar en la manera d'entendre el món i com explicar-lo en el que és l'ensenyament i l'educació, i per tant va marcar un abans i un després. Doncs l'Àngels, des de molt jove, que va orientar els seus interessos cap a les ciències naturals i experimentals, i més tard, cap l'any 1926, es va fer professora de biologia i es va encarregar de les pràctiques de ciències. Ella, fins i tot, va participar en la creació de l'Institut Escola del Parc, situat a Barcelona, que de fet es diu que va ser un dels millors assajos de la renovació pedagògica que ha existit mai en l'ensenyament de secundària a Catalunya. I, a més, al cap d'uns anys, ella va impulsar el creixement de l'ensenyament de ciències naturals en diversos centres de batxillerat. I justament això estava passant en el règim franquista i, per tant, l'ensenyament era limitat. Però, abans de tot això, per decidir el nom de l'institut, primer es va obrir un procés participatiu en el qual podien cooperar tant els alumnes com professors, pares i mares, i van sortir unes propostes com, per exemple, les Feixes i Octavià. I d'aquests dos va triomfar Octavià, però l'Ajuntament no ho va acceptar. I llavors va ser més tard després que el Departament d'Ensenyament va assignar el nom actual i doncs, sabent qui era l'Angeleta, els hi va semblar prou bé a la resta de professorat, l'Ajuntament sí que ho va consentir i per tant es va quedar amb aquest nom. I també per últim m'agradaria citar una frase cèlebre de l'Àngels, que de fet la tenim pintada a un dibuix a un dels murs del pati, i diu que l'educació és més una obra d'amor que de ciència. I aquesta frase la defineix perfectament com era ella.
I esteu d'acord amb aquesta frase, no?
Sí, oi tant, perquè al final els professors es dediquen a això perquè volen, per amor, i doncs bé, sí.
És una professió molt vocacional, no?
Exacte.
La de ser professor, sí. I a més de secundària, de batxillerat, que estem en una edat complicada, ho sabeu,
sí, sí,
no?
Sí,
ho sabeu,
sí.
Sou conscients que és complexa, és complexa. Uh-huh. I no sé si desperta algun sentiment de... Doncs jo també m'agradaria ser professora o biòloga o...
Sí,
algú
sí.
S'ha inspirat en la figura de...
Clar,
de
també, això et dona una referència, no? Dius, ostres, doncs és veritat, i et fa pensar en... que realment al final l'educació és això, és una obra d'amor, no és per ensenyar el que és la ciència i tot, també, però tu mostres l'amor per allò que vols i ensenyar.
I és un acte generós, també,
clar.
No? Ensenyar tot allò que tu t'han ensenyat, doncs també transmetre-ho. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, perquè jo crec, jo sóc la primera, que parlem de l'Angeleta, Angeleta, doncs, però realment, no? Qui era aquest personatge?
Sí.
Doncs ara ja ho sabem. Moltíssimes gràcies. I ara el que farem és aprofundir una miqueta més amb el centre, amb una veu superautoritzada, que és la Bruna Vázquez, primer. Hola, Bruna,
hola.
Bon dia. Però bon dia. Tu no respondràs les preguntes,
jo
oi?
No, jo no.
A qui entrevistarem? Explica'm.
Doncs entrevistarem el director del nostre centre, Antonio García. Aquí.
Hola, Antonio, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, pots estar orgullós del personal que teniu aquí, almenys a primer de batxillerat, crec que estan donant la talla i bueno, em trec el barret, jo, ara mateix. Aprofito que ets aquí per dir-t'ho.
Molt orgullós, moltes gràcies i estic fins i tot emocionat, no? O sigui, un moment de veure aquí com esteu fent tot això. Que
i t'ho dic ara, abans de les preguntes, perquè
vale,
ara potser es faran unes preguntes incòmodes. Exacte, jo això no ho he vist, jo no ho he controlat, eh? Aquí el contingut l'han pensat estrictament els alumnes de batxillerat. Per tant, Bruna, endavant.
Bueno, d'això, et farem unes petites preguntes.
Vale.
Fàcils.
No hi ha res incòmode, no preocupis.
Okay.
Vale, que la primera pregunta és que sempre t'has dedicat a l'ensenyament.
Doncs no, afortunadament no. I dic afortunadament no perquè no m'agradi no dedicar-me a això, que evidentment m'agrada i m'agrada molt, sinó perquè vaig treballar molts anys al món de la fotografia, precisament, d'una forma molt gremial i crec que em va ajudar a després ser un bon professor. Crec que és interessant que el professor, a part de professor, hagi fet altres coses. I en aquest sentit, jo m'he dedicat 14 anys a la fotografia, al món de la fotografia, i crec que vaig aprendre molt, perquè el material de la fotografia, com els alumnes, és un material molt sensible.
Sí,
I vaig aprendre moltes coses que ara estic aplicant aquí.
Molt bé. Després, quins canvis has notat de passar a ser professor, a ser director?
El primer de tot és que em sembla que tinc la barba més blanca.
Ha sortit alguna cana, no?
Més blanca, sí. El canvi, bueno, primer que trobo molt a faltar, a poder fer més classe, trobo moltíssima a faltar, però bueno, el canvi més important és que, clar, jo abans tractava amb els alumnes, no? I amb algunes famílies, la tutoria, tot això. I ara veig que he de tractar amb tota la comunitat. No? Amb els alumnes, amb les famílies, amb l'entorn municipal, amb totes les entitats, no? I clar, això què fa? Que el pes de la responsabilitat sigui més gran. Aquest és el canvi més important.
I què va ser allò que et va impulsar a dir vull ser director, vull presentar?
Pues mira, suposo que passava per allí, no? Bueno, hi va haver un canvi de direcció accelerat, no? Perquè l'anterior director es va jubilar. Es va veure qui podia agafar la direcció. Jo ja tenia certa experiència perquè vaig treballar dins d'un equip directiu a la zona de Sabadell Nord.
Uh-huh.
I bueno, pues, també per edat pensava que era el moment que podia portar, no? Si no, clar, evidentment no ho hauria fet. I mira, em vaig posar al davant del tema.
Molt bé. I creus que és difícil gestionar un centre?
Tot és difícil, gestionar un centre, fer una classe, tot és difícil, però sempre es poden trobar les solucions. Té dificultats, evidentment, mm-hmm. Algunes que depenen de que es poden resoldre, que depenen de nosaltres, no? De l'equip directiu, de l'equip de professors, de l'alumnat, d'altres que no depenen de nosaltres. Sí, té dificultats, però bueno, també les dificultats són un repte també, no? I t'obliguen a buscar solucions de vegades molt imaginatives. Sí.
Què és el que fa més mandra de ser director d'un institut?
El que fa més mandra de ser director... Ui, aquesta pregunta...
És colat, perdona.
No, no, no.
El que fa més mandra és veure que el càrrec et transforma davant dels altres, no? la gent no et tracta de la mateixa manera. I això fa molta mandra, no? Perquè de vegades quan vaig a parlar amb un company, alguna companya, dic, escolta, que hem de parlar després, diu, què he fet? No? I veus que no, no has fet
no
res,
simplement.
Sí.
Aquest, home, això, anar al despatx del director no li agrada a ningú mai.
Sí, efectivament.
No? Si et criden al despatx del director, estem d'acord que mal assumpto. Algo dolent et passat.
No sempre, però sí, espero una miqueta de naturalitat, no? Perquè, clar, tens el...
Doncs mira, veus, avui enviem el missatge, que no passa res, que es pot parlar tranquil·lament, que no passa res. I va, què és el més satisfactori?
El més satisfactori, això que estic veient ara, per mi. Veure els meus alumnes, les meves no, sempre parlem en possessiu, no són meus. Sí. No? Però el més satisfactori, evidentment, és això. Veure què fan els nostres alumnes quan surten del centre. El centre ja sabem què fan i està molt bé, no? Però què fan fora, no? De l'ambient de l'aula. És el, quan surts al carrer i te'ls trobes pel carrer i saluden i et diuen ara estic fent això, això és molt satisfactori, molt agradable. I a mi em feia por, eh? Pensava, bueno, agafaràs la direcció, després ja veurem què passa, no? però funciona, és molt agradable.
Vale. I quina és la visió i la missió que creus que té el centre?
Bueno, a veure, evidentment per mi la primera, que de vegades es perd una mica de vista des del meu punt de vista. La primera missió és que heu d'aprendre moltes coses. El que fem aquí és ensenyar i vosaltres el que feu és aprendre. Uh-huh. I això no ho hem de perdre de vista. Llavors crec que heu d'aprendre coses que després serveixin, no?, a la vida. Allò que diem els aprenentatges profunds i competencials que es diuen ara, no? Però que són això, aprenentatges que serveixin per viure millor. I el que volem és això, no? que sortiu d'aquí i tingueu les eines necessàries per després afrontar els reptes de la vida. Sobretot és aquesta la principal missió del centre. I que sigueu feliços en la mesura del possible. Eh? La mesura del possible.
Sí que costa una mica, no? Potser fer-los entendre que allò que estan aprenent, sobretot en les primeres etapes més de secundària, que fan de tot,
clar,
i que ells no acaben de veure la funcionalitat d'allò que els hi estan, no? Que els
sí,
estan
sí,
inculcant en el bon sentit. De, per què ets a estudiar la física si jo vull ser humanista? M'ho invento, no?
Clar.
Que costa una miqueta veure i transmetre això de que tot el que esteu aprenent servirà per alguna cosa.
Evidentment. El que passa és que des de fa un temps, això és una opinió subjectiva, des de fa un temps es confon l'aprenentatge amb la utilitat. Evidentment l'aprenentatge és útil, no? Però clar, tothom sap per què serveix un martell, no?
Mm.
I tothom després quan ve un quadre, no? La Mona Lisa, per què serveix la Mona Lisa, no? El martell serveix per una cosa molt específica. La Mona Lisa és difícil d'explicar, però que és més important, no? Tot això és... I llavors, sempre, a mi quan em fan la pregunta, faig la broma, diu, per què serveix tal cosa, no? Potser això el recompte de síl·labes en un poema. I sempre diu, si et planteges aquesta pregunta, destruiràs el món, perquè per què servim nosaltres, no? Cuidado amb la pregunta aquesta de la utilitat.
De la utilitat, no? Mm.
Molt bé, i després, si ens poguessis fer això, 5 cèntims dels plans de futur que hi ha a l'institut, es va plantejar un pla lector...
Bueno, tenim molts objectius i també hem de ser coherents, no? Hi ha un projecte de direcció que està dissenyat en principi per 4 anys, esperem que s'arribi als 4 anys, no? Si va tot bé. Però els plans de futur sobretot passen perquè els resultats millorin en la mesura del possible, mm-hmm, resultats acadèmics, que la convivència del centre sigui bona, no? I que ja és bona, però tot es pot millorar. També tenim projectes d'ecosostenibilitat, no? De mobilitat també per arribar al centre, del tema de residus, etc. Mm-hmm. Volem que el centre també estigui gestionat d'una manera molt eficaç, no? La gestió del centre, tot el que es fa en papers, que l'organització sigui molt bona. I després estem davant d'un repte també molt important que és tot, parlàveu del Rafa, no, abans, que és tot el desplegament del tema digital, no? Mm. De com arriba el tema digital amb tots els subtemes, no? Tipus mòbil, aquí tenim uns reptes importants, moltes coses. I evidentment, i ara que ha sortit a la premsa, no? Ara ens estem enfocant molt en el tema de les matemàtiques, ja sabeu, mm-hmm, no? Els informes, bueno, nosaltres ja estem prenent decisions de cara al pròxim curs per treballar més a fons el tema de les matemàtiques i el tema també de la comunicació lingüística i especialment el tema de la comprensió lectora. I aquí entra en marxa el pla lector, la biblioteca, aquest tipus d'activitats, etc.
Molt bé. I ara una pregunta d'un tema que es porta ara molt al dia, de sobre quines mesures pren el centre
per garantir el benestar emocional dels estudiants. I això.
Bueno, és un tema, ja fa temps, no?, que es parla de temes sobretot de salut mental, de benestar emocional. Nosaltres el que fem és el primer desenvolupar, mirar de desenvolupar una sensibilitat a nivell de comunitat educativa, no?, que tothom sigui conscient de que hem de treballar en aquesta línia, no?, de que tothom estigui bé, no?, del benestar emocional. I després, a nivell ja més concret, el que fem des del centre, s'està desenvolupant un projecte de convivència molt interessant. Ja s'està treballant, tenim un equip liderat per l'equip directiu, però després per les companyes d'orientació, s'està fent un projecte de convivència. I a part de tot això, participem en tot tipus de formació que ens ofereixen, no?, per entendre també com funciona, pues, des de tema de bullying, des de tot el que pugueu imaginar. Nosaltres fem formació de professionals que ens ajuden, no? Ja el departament també té els seus serveis de protocols i ajudes, i estem molt pendents perquè és un tema que sincerament preocupa.
Home, jo des de la meva vessant, que jo ja l'etapa de l'institut la vaig deixar, doncs, com dèiem abans, a la prehistòria, però és un tema que ni es posava sobre la taula i ni molt menys si fèiem una trobada tipus aquesta es plantejava, no? Per tant, en el moment que entenc que ells ho plantegen, qüestionen, et fan arribar aquesta pregunta en un programa com aquest, és perquè realment a ells els interessa, és un tema que els interessa i que preocupa, no? M'imagino. Que...
Sí, sí.
D'on traieu vosaltres la informació? On aneu a buscar? Si necessiteu informació, si necessiteu ajuda? Actualment, quins recursos teniu en l'àmbit de l'educació emocional?
Sí que és veritat que l'institut, almenys aquest, perquè és l'únic estat, sí que ens dona bastant suport en aquest tema. Sempre hi ha psicopedagogues o altra gent que està al teu costat si ho necessites. Pocs professors et diran que no volen parlar amb tu, que no, si tens un problema normalment, en el meu cas, no sé, en altres, però sempre et fan cas i intenten, pues, estar allà.
Sí, jo em sento molt recolzada també. Si tu estàs amb un professor, no sents que és una persona desconeguda, sents que si tu estàs malament et coneixen prou i et detecten, que si tu dius, em passa alguna cosa, poder... No tens aquesta confiança, però que si vas i dius et puc explicar una cosa, t'escoltaran sempre.
Hi ha molts professors, nosaltres dos portem, bueno, i la Martina també, sí, portem aquí des de primer de l'ESO, llavors és veritat que hi ha molts professors que ja ens coneixen, vull dir, portem aquí molts anys al final, i és més fàcil, perquè pues, t'han vist créixer al final, vull dir...
Hi ha confiança.
Hi ha confiança. Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs ho estem fent molt bé.
Bueno, s'agraeix.
Que digui, no, simplement que tinguin aquesta capacitat de poder anar a parlar, demanar ajuda o demanar consell o simplement explicar el que sigui, no? Que s'hagi generat aquesta relació de confiança ja és molt.
És molt.
Per tant, enhorabona i a seguir endavant. Alguna pregunta més? Les incòmodes veig que no els hi has fet.
No.
Jo esperava. Diu, projectes de futur, pensava que era personal i tenia preparat el tema de la jubilació.
Això ja arribarà, ja arribarà. Doncs moltíssimes gràcies a la Ona, a la Bruna i a la Martina per explicar-nos més en profunditat a aquest centre que és l'Angeleta Ferrer, que es veu i que es desprèn, que us l'estimeu tant. L'heu explicat molt bé, moltíssimes gràcies. I a l'Antonio García, director del centre, doncs també enhorabona per la iniciativa, per acollir-nos aquí. Moltes gràcies per acollir-nos i també doncs, gràcies per acollir l'entrevista, perquè també podria haver dit, ui, no, jo m'ho miro des d'allà, a mi que no em preguntin res, però no, has vingut aquí, has donat la cara, ens has explicat moltes coses interessants, per tant, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Doncs ens acostem al final d'aquest programa especial des de la Biblioteca de l'Angeleta Ferrer, però encara hi ha temps per explicar-vos moltes coses. Tenim l'alcalde Josep Maria Vallès a punt, el tenim ja per aquí a la biblioteca, i s'està preparant perquè també tenim preguntes per ell, no els faré jo, les farà els alumnes de l'Angeleta. Escoltem ara més testimonis de persones que ens parlen de la seva relació amb la ràdio i tornem amb l'entrevista a l'alcalde de Sant Cugat.
Ràdio. Històries de ràdio.
Daniela Meli. Vabbè, io m'acuerdo che quando era una chica joven volvía a casa y había mucho, se escuchaba la radio. Non escuchavo la televisión. Se escuchaba mucho. La televisión quizá por la noche, sí. Però per il día si escuchaba mucho la radio. Había programas simpáticos, también en Italia, yo hablo de Italia porque claro, de chica joven estaba en Italia.
ha sido bastante importante, ecco, la radio. También hacemos viajes en coche con mi marido, enchufamos la radio, más que el cassette, no, me gusta la radio, ecco, me gusta escuchar, me gusta.
Y allora yo me llamo Francesco Gadaleta. Sì, la mia esperienza è stata importante con la radio, perché io col lavoro che facevo, lavoravo molto nel coche, davo vuelta per l'Italia, per il negozio. Entonces, ¿qué pasa? Que escuchaba muchísimo la radio, por ejemplo, los noticiarios, tráfico noticiario. Para mí, veramente, la radio ha sido una compañía importantísima para toda la vida. Y también hoy en día, cuando voy en coche, escucho la radio. Hoy en día hay una radio italiana, por ejemplo, que se llama RTL, que mezcla música, noticias. Cada hora hace un noticiario, muy simpática, muy viva, muy dinámica, me gusta muchísimo y sigo escuchando. En Italia, hoy en día, escucho siempre RTL 102.5, porque me encanta, porque me da una información completa. Un poco de música, un poco de noticia, un poco de todo.
Escolta'ns en directe al 91.5 FM a www.cugat.cat, també al podcast, i mira'ns al canal de YouTube de Cugat Mèdia.
Falten 2 minuts perquè siguin 11:45 del migdia i ja tenim l'alcalde de Sant Cugat del Vallès a punt. Bon dia, Josep Maria Vallès.
Molt bon dia a tots i gràcies per convidar-me.
I també estan a punt les 3 persones encarregades de conduir aquesta entrevista, perquè ja l'hem avisat que avui jo estic aquí de mera conductora i d'intermediària, per si hem d'intervenir d'alguna manera, però les preguntes, tot el contingut del programa l'han pensat els i les alumnes de l'Institut Angeleta Ferrer. Per tant, tenim l'Albert García, o l'Albert de nou.
Bon dia.
La Marta Velasco, bon dia.
Bon dia.
I la Sara Rodríguez. Hola, Sara.
Hola.
Tot vostre, l'alcalde és vostre, quan vulgueu.
Vale, doncs la primera pregunta que tenim és que tots sabem que ets l'alcalde, però realment què fa un alcalde? En què consisteix la teva feina?
Deixa'm fer una petita prèvia abans de respondre i dir-me que estic molt content d'estar aquí amb vosaltres. Per dues raons. La primera, perquè jo he exercit durant 30 anys l'ofici de periodista i perquè ho vaig començar a Ràdio Sant Cugat. I sempre ho explico perquè m'agrada explicar-m'ho, perquè és la ràdio del nostre poble. I després content perquè al final estic rodejat de joves, dels que sou el present i el futur d'aquesta ciutat, i també depèn de vosaltres de com serà la nostra ciutat els propers anys. Què fa un alcalde? Doncs diria moltíssimes coses, però si ho hem de resumir en una frase, seria doncs treballar per millorar la qualitat de vida dels santcugatencs i santcugatenques, tenir cura de la ciutat. Hem de resumir molt resumit, eh?
Sí. Perquè... Home, clar.
Bueno, doncs, tal com ens has dit, eres periodista i llavors volem saber el canvi que ha sigut de periodista polític i de periodista alcalde.
Doncs mira, el fet d'exercir l'ofici, com et deia, de periodista, que és apassionant, i més en premsa local, perquè pensa que la premsa local estàs en contacte constantment amb els protagonistes de la notícia, per bé i per mal. És a dir, tu vas al forn, vas al súper, vas al mercat, vas on sigui, i sempre t'acabes trobant aquelles persones que actuen, interactuen a la ciutat. I això passa el mateix en política. En política encara més, amb la diferència de que potser quan fas de periodista, doncs potser trobes alguna persona que et diu: "Ai, mira, aquella entrevista, aquella resposta no t'ho vaig dir ben bé així, o quin titular." Però quan exerceixes d'alcalde, doncs els temes o els comentaris són altres, no? Són queixes, són també propostes, és diferent, no? Sí que t'he de dir que a mi m'ha anat molt bé a l'exercir 30 anys de premsa de proximitat, perquè jo el que vaig dir des del primer dia és que volia aplicar la premsa de proximitat a la política local. És a dir, que el meu despatx, jo tinc un despatx, però m'hi veuen molt poc al despatx, estic molt poc. A mi el despatx és el carrer és estar aquí amb vosaltres, perquè també em pugueu explicar doncs problemes que tingueu, o ara en un barri determinat, o en una escola determinada, o en un club esportiu. És a dir, anar al lloc on passen les coses, on hi ha els problemes, perquè et fas més el càrrec de la situació. Si venen al despatx a explicar-t'ho, sí, t'ho pots imaginar, no? Però no és el mateix. Per tant, jo crec que és important, des del meu punt de vista, i això és el que intento impregnar també tot l'equip de govern de la ciutat, doncs que hem d'anar allà on passen les coses. perquè et fas el càrrec millor de la situació. A més, quan parles amb els veïns o amb un club esportiu o amb una escola, no només et plantegen un problema perquè el viuen intensament, el tenen molt interioritzat, sinó que a més de vegades tenen les solucions ja. I és molt important doncs, escoltar la gent per trobar la millor solució possible. Si tanques tu al despatx i mires només papers i prens decisions, jo crec que no és la millor manera de governar, i menys una ciutat, un poble. Penseu que és així, eh? L'Ajuntament és l'administració més propera al ciutadà. Doncs això no només ha de ser una frase, això s'ha d'aplicar realment, i jo és el que intento aplicar. Aplicar la premsa de proximitat a la política local.
Bueno, la següent és com és un dia qualsevol a la teva vida. O sigui, explica'ns des de l'hora que t'aixeques fins a l'hora que te'n vas a dormir.
Val. Jo em llevo molt d'hora, dormo poc, jo cap a un quart de set aproximadament, les sis, un quart de set ja estic despert, això vol dir que ja em faig l'entrepanet o les torrades, el que sigui, esmorzo a casa, surto esmorzat de casa, no prenc res durant tot el matí, vull dir, ja fins a l'hora de dinar, i a partir d'aquí, quan arribo a l'Ajuntament, doncs el que intento és mirar, el primer de tot, i és així, és mirar la premsa local, a veure quins són els titulars.
Molt bé, punt positiu. Vinga.
Mirar, a veure quin és el pols de la ciutat, quines són els titulars, quines són les queixes. El més important és estar informat. Després veig la premsa general, però el que a mi m'interessa realment és la premsa local de Sant Cugat, perquè al final és on estem treballant i on estem ocupant. I a partir d'aquí, cada dia és diferent, és diferent. Hi ha una mitjana, això sí que us he de dir, entre 10, 12, 14 actes o reunions diàries o visites. És molt, això. Perquè de cada reunió, cada visita, sorgeixen coses. En aquest cas, no sé si vosaltres em plantejareu problemes de ciutat, però segurament d'aquí pot sortir feina, no? Per tant, el dia a dia, i parlo de dilluns a diumenge, és molt intens. Molt intens, però alhora també gratificant, perquè al final estàs treballant per ajudar, per solucionar coses, no? Sí que és cert que pots tenir una reunió molt complicada, amb un grup de veïns molt, que tenen un problema molt important per ells i que potser inclús venen nerviosos i accelerats, però bueno, la feina és escoltar i intentar solucionar els problemes i no agafar-te la crítica com un atac personal o a la institució, ni molt menys al contrari. Has de saber donar-li la volta, perquè al final aquella preocupació d'un ciutadà, d'un club, d'una escola, doncs és una cosa que s'ha de solucionar, i la nostra feina és aquesta, solucionar coses, no? El dia a dia és molt intens. El cap de setmana sí que us diria que potser és més social. Com sabeu, a Sant Cugat, afortunadament, som una població molt activa. Jo tinc algun amic de Barcelona que em diu: "Home, Sant Cugat, allò és una ciutat dormitori." I dic: "Sí, mira a mi un cap de setmana i a veure si segueixes el meu ritme." La premsa local ho sap perfectament. És impossible pràcticament cobrir tot el que passa a la ciutat. En part és bo, perquè respon una mica allò que deia l'alcalde Lluís Recoder, que Sant Cugat creix, és una ciutat, però que té un poble dins. I té un poble dins gràcies a la gran activitat social, cultural, esportiva, que hi ha inquietuds d'entitats de la nostra ciutat. Per tant, el dia a dia és molt, 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 molt intens, però jo insisteixo, és gratificant, i la sort que tinc també és que quan arribo a casa sopo una mica, em fico al llit, i no necessito cap pastilla. Em quedo dormit com un nen petit i fins l'endemà.
Però entenem que un alcalde no té horaris. De dilluns a divendres, de tal hora a tal hora, ho marca una miqueta l'agenda del dia a dia. Per exemple, avui hem fet un forat a l'agenda de l'alcalde perquè vingui aquí, però sortint d'aquí se'n va cap a Barcelona perquè té una altra reunió, perquè no només són temes locals, sinó que a vegades abasten una miqueta més, l'àrea metropolitana, etc. Per tant, no tenim un horari establert, entenc.
No hi ha horari, Saps quan comences, més o menys, tampoc saps quan acabes, i el que surt entremig doncs també l'has d'anar col·locant, inclús al cap de setmana o per les nits, perquè a vegades passen coses a Sant Cugat, perquè també hi ha vida per la nit, poden passar algun incident, algun succés, que també estàs informat, i el telèfon està sempre encès per qualsevol cosa. És molt intens.
Bé, doncs ara parlarem d'un tema que ens preocupa molt a nosaltres com a joves, i és que si, com a santcugatencs, tu penses que de grans podrem viure a Sant Cugat.
Aquest és un dels reptes històrics, jo crec, des de fa anys de la nostra ciutat, i és un repte que aquesta ciutat jo crec que han tomat des del primer dia, o com a mínim jo he de dir des de l'any 87, que és quan diguéssim que començo a tenir contactes amb Sant Cugat. Penseu que avui dia Sant Cugat està a prop dels 100.000 habitants. De fet, durant aquest mandat, durant aquests 4 anys, segurament en 2 anys arribarem als 100.000 habitants. Hi ha molta gent que diu: "Ostres, però quanta gent, com ha crescut Sant Cugat?" Hi ha moltíssima gent. Però la meva resposta és: si hi ha gent, però ha crescut malament? No, Sant Cugat ha crescut bé. Penseu que avui Sant Cugat podria tenir tranquil·lament 230.000, 240.000 habitants. Us imagineu tots el cap de setmana pel carrer Santa Maria amb el cotxet? I... doncs això podria passar i no va passar. I per què? Doncs perquè va haver-hi un alcalde i un equip de govern molt tossut, que es deia, es diu Joan Aymerich, que aleshores, suposo que us sonen, no? Barris com Torreblanca, el Parc Central, Collfabà, tot això no existia aleshores. I aquest bon senyor, aquest bon alcalde, que com dic era molt tossut, va dir, no pot ser que, tot i que el Pla General Metropolità, que ho marca l'àrea metropolitana de l'any 76, preveia que Sant Cugat tingués molts pisos, molts blocs de 12 o 14 plantes, tot això va dir, no, Sant Cugat no ha de ser així, i hem de reduir les properes construccions, els propers barris, hem de fer que sigui doncs, una ciutat més amable, amb zones verdes, amb parcs, amb jardins, pensant en les famílies, amb equipaments... I per tant hem reduït la població molt. Però això què vol dir? Que això vol dir que al final la ciutat és cara de mantenir, la ciutat és agradable, està a prop de Barcelona, a prop de Collserola, amb un parc empresarial molt important, molt ben ubicat comunicativament, i per tant fa que els preus de la vivenda pugin, que sigui molt car accedir a la vivenda. Sí que és cert que aquest és un problema que no només té Sant Cugat, sinó totes les... Si tu parles amb Rubí i en Cerdanyola, també els tenen, però la diferència de Sant Cugat quina és? Que els preus encara són més alts. No? I com la gent de Barcelona, on sigui, paga qualsevol preu, i més us he de dir que també els preus a partir de la pandèmia encara van pujar molt més, perquè molta gent volia marxar de Barcelona, perquè després del confinament, no sé si els recordeu, però allò va ser molt dur, vam estar tancats a casa, però no és el mateix estar tancat en un pis, en un barri concret, de Barcelona o d'una altra ciutat, que aquí, a Sant Cugat, doncs, que hi ha zones verdes, que podien, tot aquell que tenia gos o que es passava el gos d'un a l'altre, doncs, podia sortir al carrer i passejar, que en aquella època jo crec que els gossos o es van multiplicar o...
Se cedien.
No? Vull dir que, pobrets, ara no en tenen res perquè no surten tant com abans. Bueno, un dels reptes realment és afrontar això. I aquest alcalde, coneixedor d'aquesta realitat de que si baixava el sostre edificable que faria ser segurament una ciutat més cara i més inaccessible, alhora va crear una cosa que es diu Promusa, que era fer habitatge públic pensant en els joves. En tots aquests anys, fins a fa 4 anys, aquesta societat, aquesta empresa pública d'habitatge públic va fer fins a 1.800 habitatges, que són molts. Inicialment eren pisos de venda i després ja es va fer de lloguer pensant amb la gent jove i amb la gent gran. Aquest és un altre dels temes que nosaltres també afrontem des del primer dia. Farem habitatge públic i continuem planificant habitatge públic per evitar que la gent jove marxi de Sant Cugat. Sí que és cert que en aquest mandat o en aquest primer any o dos anys l'Ajuntament diguéssim que no té molt pressupost, molts diners per començar a construir, perquè al final fer un bloc de pisos costa diners, tot això costa diners. No? I aleshores sí que hem iniciat converses amb molts privats, amb molta gent que sí que vol fer habitatge públic, perdó, habitatge a la ciutat, i aprofitar part d'aquest habitatge perquè sigui per la ciutat. També estem treballant, i avui justament a l'àrea metropolitana en parlarem, del que es diu de permetre que ens donguin permís per fer divisió horitzontal. Això què vol dir? Per exemple, a Valldoreix, o a les Planes, o a la Floresta, o en zones determinades de Sant Cugat, hi ha torres de 2-3 plantes que potser fa 10 anys vivia una família amb matrimoni, 2, 3 o 4 fills, i que avui dia només viu el matrimoni, no? Doncs no està ben aprofitat aquesta casa, no? I volem fer divisió horitzontal, és a dir, que pugui viure d'una manera legal una segona família, amb la qual això facilitaria molt fàcilment i sense pràcticament cap despesa per part de l'Ajuntament fer habitatge públic per a altres famílies, per gent jove o per gent gran. Independentment d'això, hi ha altres moltes fórmules, no? Però hi ha un tema també molt important que estem treballant amb els empresaris. Penseu que Sant Cugat, a diferència de molts pobles i ciutats, doncs podem dir que tenim un teixit empresarial molt important, unes 3.000 empreses. Doncs quan parlem amb les empreses els diem, bueno, estem molt contents de que estigueu aquí, de que porteu talent, ocupació, però aquí vaig a l'ocupació. Jo sempre els hi demano, i em reuneixo sovint amb els empresaris, i justament aquesta setmana en tinc una altra de reunió important, doncs els dic, si teniu dos currículums perquè busqueu un enginyer qualificat, doncs sisplau, si els dos són bons, mireu si és de Sant Cugat, perquè si és de Sant Cugat, quedeu-vos el jove de Sant Cugat, perquè si aquest jove té un bon sou, també pot entrar molt més fàcil al mercat immobiliari i pagar un habitatge de Sant Cugat. no m'allargo perquè hi ha moltes opcions, però que estem treballant perquè també afecta els meus fills, per exemple, els meus fills i els fills de molts santcugatencs. Això soluciona el problema de molts pares que no volen que els seus fills marxin i els joves com vosaltres que voleu continuar amb aquest fantàstic poble que és Sant Cugat.
Perfecte. Doncs també ens agradaria saber quins canvis veurem més properament a Sant Cugat.
Canvis. Sant Cugat pràcticament és aquesta resposta pot ser molt més llarga encara.
Ui, doncs se'ns acaba el temps, eh?
Se'ns acaba el temps. Mira, però ràpidament, canvis que veurà la ciutat en aquests 4 anys. Penseu que la ciutat, com deia, ha crescut en nombre de població, però centre històric és el que és, amb la qual hem de resoldre un problema que tenim de mobilitat a l'interior de la ciutat i també les entrades i sortides, i això ho afrontem aquest mandat. També hem de respondre a necessitats esportives. Suposo que tots vosaltres practiqueu esport. Ara em direu que no. Sí?
Ui, practiqueu aquest esport? Silenci.
Bueno, doncs sapigueu que, a diferència de vosaltres...
Esport? No.
No. Vosaltres dos tampoc?
Tampoc.
Carai, sou l'excepció. Doncs bé, la immensa majoria de joves de Sant Cugat, el qual està molt bé perquè al final esport, fer esport és salut, vull dir, ens hem de cuidar tots, ha crescut i tenim un dèficit en instal·lacions esportives i per tant durant aquest mandat veureu acabat un nou pavelló de rítmica i també començarem les obres del quart pavelló gran de la ciutat que és necessari per donar resposta als diferents clubs que hi ha. Quins més canvis? Veurem uns nous canvis, doncs, per exemple, no sé si us preocupa o no us preocupa el tema de la neteja, però penseu que és molt important. L'espai urbà, l'espai públic és de tots. I això vol dir que l'Ajuntament l'ha de cuidar, l'ha de tenir net i endreçat i ben mantingut, però també hem de posar de la nostra part als ciutadans. Perquè de vegades, a mi em sap greu, però no sé si us hi fixeu o no, però a vegades hi ha un contenidor que està mig buit perquè obres a partir de la bossa, però hi ha bosses a terra, dius, com és possible? Vull dir, aquí hem de posar tots de la nostra part. Però sí que és cert que hem afrontat aquest tema perquè, com deia, la ciutat creix amb habitants i, per tant, hem de donar resposta també al nou servei de recollida d'escombraries, de residus, etc. No? I això ho hem afrontat i si l'any que ve torno a venir aquí, doncs us podré dir que ja està resolt, que ja tindrem una nova flota, nova i ampliada flota de vehicles de recollida d'escombraries, de nous contenidors i més contenidors i una manera nova de recollir, en aquest cas d'anar a tirar les escombraries. He posat 3 exemples perquè a més en podem veure molts.
Un tema que també els preocupa molt, a veure si podem anar tancant l'entrevista.
Nosaltres trobem que l'oferta d'oci jove és molt reduïda. Teniu pensat alguna millora?
Tu què proposaries?
Mira, se t'ha girat feina ara.
Digueu-me què us fa falta.
Hem de proposar. Què trobeu a faltar? Què us agradaria? Com?
La festa major.
Les espais a la festa major.
Festa major.
Els primers dies, el primer i l'últim dia normalment, ja, doncs, no hi ha tanta activitat i potser a les 10 del matí ja no hi ha res.
Que no hi ha activitat més enllà de les 12, potser.
Clar, volem que la festa duri més. Fins les 6. És que gaudim molt de la festa major nosaltres.
Sí, gaudim molt de la festa major.
Això ja està bé.
La festa major està molt bé, al final, vull dir, això passa a tots els pobles i ciutats. Nosaltres, a més, som, jo crec, el poble o ciutat de Catalunya amb més festes majors, perquè tenim la de Sant Cugat, la de Mirassol, la Floresta,
sí.
Les Planes, Vall d'Oreix, Barri de Sant Francesc, Sol i Aire.
Volpelleres.
No sé si em deixo alguna.
Sí, segur.
No, però a veure, jo... De veritat, jo també vinc aquí per escoltar-vos i per saber quines propostes teniu. Justament ara hem començat a pensar ja en la festa major d'aquest any i estem introduint canvis també de propostes que ens van fer l'any passat doncs, diferents veïns i veïnes. Però si teniu una proposta concreta per aguantar fins a les 6 del dematí, estic obert a qualsevol proposta.
I ja per acabar, perquè no voldria que es quedés aquest tema, que és un tema que també surt en el programa que fan a Ràdio Sant Cugat, és el tema del transport, Marta. Que a vegades demaneu el tema del transport públic, què passa amb el transport públic?
Doncs sí, aquí al col·le hem parlat moltes vegades que creiem que necessitem molts més transport, més carrer des de Rubí aquí a Sant Cugat, que molts estudiants venim aquí al centre i ens costa arribar. I després també per anar a l'àrea metropolitana, que hi hagi més serveis.
Mira, aquest tema que també estem... La responsabilitat o la competència del transport públic de Sant Cugat i d'altres pobles també depèn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això no vol dir que l'Ajuntament no es preocupi, al contrari. Estem darrere d'aquest tema perquè també hem analitzat que hi ha busos, per exemple, que no sé si us heu fixat, però que són molt grans i que van buits. I d'altres que hi ha altres llocs de la ciutat o dels districtes doncs, que no passen amb la freqüència que haurien de passar. I estic parlant de les Planes o la Floresta, que al final són qui segurament necessita més el transport públic per arribar fins al centre urbà de la ciutat, perquè els que hi som al centre urbà ja no cal que... Això, tot això ho estem redefinint, estem intentant millorar tot aquest mapa de transport públic i també pensant en el que us deia abans, en la mobilitat, perquè la mobilitat també passa per en mica d'anar eliminant, que és molt difícil perquè el cotxe no te'l pots posar a la butxaca, però sí que podem anar fent coses perquè al final cada cop entrin més cotxes al centre. I perquè entrin més cotxes al centre, doncs hem d'afavorir el transport públic. Ho estem treballant, ho tenim a la llista.
I ja per acabar, ja que ha sortit el tema de la Festa Major, d'aquestes propostes, no?, que l'Ajuntament està obert a rebre propostes, per la gent que som aquí, per la gent que ens està escoltant, de quina manera els joves poden fer arribar propostes, iniciatives a l'Ajuntament de Sant Cugat? Com es poden posar en contacte amb el consistori?
Mira, jo com que m'agrada molt parlar amb la gent, escoltar la gent, anar a tot arreu, jo, si voleu us dono el meu correu electrònic i em faciliteu totes les propostes que vulgueu. És josepmvallès@santcugat.cat. M'envieu totes les propostes que vulgueu.
Mira, doncs ja ho tenim. Hem tret informació interessant, nois? Creieu que sí?
Sí?
Sí.
Sí.
Molt bé, perfecte.
Moltes gràcies.
Doncs gràcies a l'Albert, la Marta i la Sara per aquestes preguntes, per preparar-se l'entrevista a l'alcalde Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per acceptar aquesta invitació en aquest programa tan especial i felicitar-se el Dia Mundial de la Ràdio, que sé que també el viu molt intensament.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, de veritat. Gràcies.
Gràcies. Doncs nosaltres fem l'última aturada del programa. Tornem encara amb la recta final d'aquesta aventura en directe. Més l'última bateria de testimonis i de seguida encarem la recta final. Fins ara. Arribarem al punt de les 12 del migdia, moment en què ens acomiadarem d'aquest especial Dia Mundial de la Ràdio des de l'Institut Angeleta Ferrer. Cugat Mèdia s'ha traslladat avui excepcionalment a la biblioteca de l'Angeleta per fer aquest programa tan especial que han copresentat, jo crec, i que podem dir-ho tal qual, els alumnes de primer de batxillerat. En aquest rumb final del programa ho farem amb un bloc que dediquem al reciclatge, perquè aquí a l'Angeleta estan molt conscienciats sobre el medi ambient i els interessa i els importa aquest tema, i els encarregats de liderar aquesta part són l'Eloisa González. Hola, Eloisa. Donem la benvinguda a la Marta, a la Sara i l'Albert, que no s'han mogut de la taula.
No.
Us agrada estar aquí, eh?
Aquí, sí.
Ja heu agafat el gustet, ja ho veig. I tenim un últim entrevistat, que és l'Albert Carrió. Albert, bon dia.
Bon dia.
L'Albert és professor de Biologia i el responsable d'un projecte relacionat amb el reciclatge molt interessant aquí a l'Angeleta Ferrer. Crec que aquests nois i noies han preparat també preguntes per tu. Nois, com vulgueu.
Vale, doncs comencem per presentar-te una mica. A què et dediques i què has estudiat? Explica'ns.
Jo vaig estudiar Biologia a la Universitat Autònoma aquí al costat i en concret vaig fer la branca d'Ecologia i per tant ja des del temps de la universitat que tinc evidentment un interès especial en aquest àmbit.
D'acord, també ens agradaria saber per què t'ha agradat tant el reciclatge i el canvi climàtic que t'ha portat a impulsar aquest projecte.
Bé, el canvi climàtic no m'agrada, tot el contrari.
M'agrada parlar-ne.
Exacte. No, jo penso que és un tema més ampli, no és només el reciclatge o el canvi climàtic, o sigui, és una qüestió més general del medi ambient, no? La sostenibilitat. Considero que vivim en un planeta que del qual hem heretat una sèrie de recursos i unes condicions que són completament indispensables per poder per sobreviure, per poder existir. I de vegades les prioritats que hem tingut com a societat han fet minvar els recursos o fer-los malbé a canvi de produir coses que segurament són molt més superflues. No? O sigui, el substituir un bosc primari, com pot ser la selva amazònica o els boscos de Borneo, Sumatra o aquestes illes d'Indonèsia, per produir diners, que de vegades no són ni bitllets perquè són un número en un ordinador. I realment estem substituint una cosa essencial com pot ser oxigen, aigua neta, biodiversitat, de la qual podem obtenir recursos que poden ser interessants, importantíssims, com medicaments o altre tipus de recursos. Sempre aprimem el benefici econòmic i l'interès individual, no? Realment el potencial que ens aporta i que necessitem, sense cap mena de dubte. Jo penso que independentment de la teva classe social, econòmica, tothom necessita oxigen per respirar, aigua neta per beure. Vull dir que al final estem destruint una biodiversitat i un ecosistema que el necessitem i realment penso que hem de canviar el paradigma radicalment com a societat.
Quins són els beneficis del reciclatge?
Bé, el reciclatge són molts els beneficis. Bàsicament, començant per tot l'impacte energètic que pot tenir l'obtenció de nous recursos, que en molts casos no són reciclables o no són no reciclables, no són com es diu, ajudeu-me.
Reutilitzables?
Biodegradables.
No.
Estem parlant de residus?
Recursos renovables. No són renovables. No són renovables i per tant, clar, sí, el fet d'anar a extreure, per exemple, metalls d'una manera indiscriminada, posem per exemple la bauxita. No? La bauxita és un mineral molt, molt freqüent en zones intertropicals del qual s'extreu l'alumini i l'impacte d'extreure alumini és molt gran a nivell ambiental, a nivell energètic i fins i tot a nivell de la societat, perquè hi ha hagut uns conflictes molt marcats, per exemple, al Golf de Guinea, per controlar aquest mineral, no? Amb guerres la veritat és que ha sigut molt i continua sent, Vull dir, la veritat és una situació que hem de tenir en compte a l'hora de pensar que els recursos són els que són i que no són infinits i que no podem anar foradant el planeta per tot arreu, que això té molts impactes a nivell energètic, a nivell ambiental, contaminem les aigües, extraiem minerals i per tant tot el que pugui ser que es pugui reciclar i tornar a introduir en el cicle i tornar a fabricar objectes amb aquells metalls o amb aquells plàstics o amb el que sigui, doncs evidentment que té molt menys impacte econòmic i ambiental, està clar.
Vale, doncs ara anem al que ens interessa més, que és què estem fent a l'Angeleta pel reciclatge, que ens expliquis el projecte així a grans trets.
Bé, a l'Angeleta estem fent coses, ens agradaria fer-ne més, evidentment. Estem intentant implementar unes millores en cosetes que ja s'anaven fent i, per exemple, en matèria de recollida de residus tenim una segregació bastant completa, penso, de les diferents fraccions que tenim aquí, que serien el paper, el plàstic o envasos i després tenim l'indiferenciat, val? Que és el que bàsicament es genera en una escola. Tampoc generem altre tipus de residus. Però, a més, vam instal·lar ja al curs anterior una gàbia de recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics, que són una de les fraccions més contaminants que hi ha. Vale? Aquests residus, en moltes ocasions, els objectes dels quals procedeixen s'obtenen o es fabriquen en països en vies de desenvolupament i, per tant, la contaminació de la producció es queda en aquells països i un cop s'utilitzen, que s'utilitzen a països rics, moltes vegades van a acabar la seva vida a aquests cementiris electrònics a països com Ghana, per posar un exemple molt paradigmàtic d'això. Llavors, clar, no pot ser, vull dir, no podem alliberar al medi ambient bateries, objectes que continguin mercuri, que continguin diferents contaminants que no poden anar a parar les cadenes tròfiques i per tant a tenir, doncs, acaben entrant en els éssers vius, no? I bé, doncs nosaltres recollim això, vale? Aquí, i qualsevol persona que vulgui el pot utilitzar, eh? Poden ser petits electrodomèstics, bombetes, piles, bateries, carregadors, aquell mòbil vell que tens en un calaix que no utilitzes mai, no fa res en aquell calaix. Llavors el podeu portar. Per altra banda, també tenim un contenidor especial, que és el contenidor d'oli, d'oli de cuina. No pot ser un altre tipus d'oli, oli per exemple dels vehicles no, però oli de cuina sí. I treballem amb una associació que bé, doncs, ens ajuda també a recollir això i amb el que obtenen de beneficis, és una organització no governamental, una ONG, que es diu Associació Vídia. Amb els beneficis que obtenen, doncs el que fan és intentar ajudar a persones amb discapacitat i insertant-les en l'àmbit laboral, que bé, doncs, treballen conjuntament amb la Fundació Down Catalunya i amb l'Agència Catalana de Residus, i bàsicament el que fan és això, dedicar aquests petits ingressos que tenen, doncs, a aquest tipus de qüestions.
Perfecte, doncs sí. Ens hem de quedar amb aquests dos projectes, a més si estan oberts a la ciutadania, doncs sí, encara millor, perquè hem de seguir parlant de reciclatge. En aquest cas ens expliquen on van els residus que generem, ens ho farà la Eloisa i la Marta, quan vulgueu, noies.
Doncs sí, a banda del que els companys i l'Albert ens han explicat, tenim altres maneres de contribuir en el reciclatge i la disminució de residus. Principalment ens volem centrar en els residus que generem a l'hora del pati, perquè són els que ens toquen més de prop i els que podem reduir des d'aquí al centre nosaltres. Molts estudiants portem a l'institut entrepans embolicats amb materials d'un sol ús, com el paper de plata o els embolcalls de brioixos. Molts de nosaltres no sabem on s'han de llançar i sovint acaben al contenidor de rebuig. És per això que us explicarem on s'han de llançar i quin procés segueixen.
Molt ràpid.
Doncs els embolcalls de plata s'han d'abocar al contenidor groc perquè així es puguin passar el procés i tornar a ser reutilitzats per crear una altra vegada bobines, en aquest cas seria alumini, que es transformarien en safates d'alumini i paper d'alumini.
Doncs un altre residu molt comú en els nostres esmorzars són els papers de magdalenes, que són restes orgàniques i per tant es llencen al contenidor marró. D'aquí, d'aquest contenidor es transporten a la planta de gestió anaeròbica, on es transformen en metà i en materials digestats mitjançant la seva descomposició sense oxigen. Després, a la planta de compostatge reben un tractament biològic amb oxigen, tal com fan els bacteris a la natura. I és molt important que la fracció orgànica no contingui restes d'altres materials perquè impedeixen o dificulten el procés.
Molt bé, doncs noies, ho hem de deixar aquí, ens prenem bona nota d'aquests consells perquè se'ns acaba el temps. Hem arribat al final d'aquest programa especial del Dia Mundial de la Ràdio de Cugat Mèdia, que hem fet en directe des de l'Institut Angeleta Ferrer amb la col·laboració dels i les alumnes del centre. Ells i elles han estat els encarregats de crear aquests continguts, els hi donem les moltíssimes gràcies i esperem que us hagueu encomanat una mica d'aquest esperit de la ràdio que hem volgut fer-vos arribar, i esperem que el dia de demà pugueu ser vosaltres els protagonistes d'alguna entrevista aquí com a locutors i locutores de ràdio. Ja veurem. Gràcies a tots. Fins aviat.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.